Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. Segona nit d'aldarulls greus a Catalunya. Les manifestacions de protesta per l'empresonament del raper Pablo Hasél. S'han fet almenys 29 detencions a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona.
Una vegada més s'han repetit els enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra i les destrosses de mobiliari urbà, com contenidors i vehicles cremats, també barricades enmig de la via pública i llançament de pedres i altres objectes. A banda dels arrestos, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 8 persones ferides de caràcter lleu. Durant les càrregues, la policia catalana ha tornat a disparar bales de foam per dispersar els manifestants. De fet, el Centre Irídia pels Drets Humans atribueix a aquest projectil l'impacte que ha deixat sense un ull una jove de Barcelona que participava en la protesta de dimarts. El Departament d'Interior ha assegurat que s'investigarà i es depuraran responsabilitats.
D'aquesta manera encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 18 de febrer i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars.
Sanitat inclou el grup d'edat entre 45 i 55 anys en el pla de vacunació per rebre les dosis d'AstraZeneca. S'ha comunicat en el Consell Interterritorial que insisteix en prioritzar l'administració del fàrmac en funció de l'edat. El govern confia que la vacunació de la població en general pugui començar a partir del juny.
S'han detectat a Catalunya 2 possibles casos de la variant brasilera de la Covid-19. No comporta més gravetat, però és més contagiosa. Tot plegat mentre les autoritats sanitàries constaten que s'ha estancat la millora dels indicadors de la pandèmia a Catalunya. Repunten els contagis i el descens d'ingressats a l'UCI és encara massa lent.
Protesta aquest migdia d'UGT i Comissions Obreres a les delegacions del govern per reclamar que es derogui la llei de pensions i també les reformes laborals. Els sindicats majoritaris també exigeixen la pujada del salari mínim i plans de xoc pels sectors més perjudicats per la crisi del coronavirus.
El Tribunal Constitucional avala la competència del Suprem per jutjar la causa de l'1 d'octubre perquè considera que alguns dels encausats eren aforats i part dels fets es van cometre a l'estranger. Desestima d'aquesta manera el recurs presentat per l'exconsellera Meritxell Borràs i obre la porta a dur el cas al Tribunal d'Estrasburg.
En esports, avui finalitza el termini fixat per la Federació Catalana de Futbol perquè els clubs de primera catalana comuniquin si participaran o no de la competició. El retorn està previst pel darrer cap de setmana d'aquest mes, però el 80% dels equips reclamen canvis per tornar amb seguretat.
8 i 2 minuts, cop d'ull ara la situació del trànsit. Connectem amb el RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora del matí encara pendents de la situació a la Ronda Litoral. Molta densitat, tot i que s'ha retirat el vehicle variat a l'altura de Montjuïc. Encara queden 8 quilòmetres de cua que arriben des de Sant Adrià del Besòs i també encara amb retencions per entrar a Barcelona. Ara mateix des de l'autovia A2 i la B23, sobretot en el Baix Llobregat. També problemes en l'enllaç de l'AP7 amb la B23. A la zona del Vallès, força densitat als enllaços entre la C58 i l'AP7. Retencions a Ripollet, sentit Terrassa, i a Barberà del Vallès en tots dos sentits. També problemes a la C-17 a Parets, i destaquem ara la caiguda d'un objecte a la B-30 a Santa Perpètua, que talla un carril a l'enllaç amb la P-7 i provoca 1,5 km d'aturades. També molta densitat a les dues rondes. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I tanquem portada amb la previsió del temps. Connexió ara amb el Servei Meteorològic de Catalunya i amb la Carme Farnell. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Doncs avui s'espera una jornada força estable, encara a hores d'ara, amb alguns núvols baixos, però en conjunt s'han d'anar trencant i sí que arribaran alguns núvols prims que han de deixar el cel tan sols entranyinat. Tornem a parlar d'un ambient molt i molt suau de cara al migdia, amb valors de 18-19 graus, fins i tot en alguns sectors podríem arribar als 20 graus, tot i que a punts del litoral sud sí que aquí la temperatura màxima quedarà més frenada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Una nit consecutiva d'aldarulls a Catalunya per l'empresonament del raper Pablo Hasél. S'han repetit els enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra, les barricades i les cremes de contenidors en uns incidents violents que han acabat amb 29 detencions a Lleida, Girona, Tarragona i Barcelona.
Els arrestos s'han fet per desobediència, resistència i atemptat a agents de l'autoritat i tot plegat en uns aldarulls posteriors a les marxes pacífiques convocades al vespre que, en el cas de la capital catalana, s'han traduït en desordres públics, llançaments d'objectes i també danys al mobiliari urbà al centre de la ciutat. Entre els desperfectes hi ha hagut destrosses en un hotel al Passeig de Gràcia, un concessionari de cotxes a la Rambla de Catalunya i també altres establiments comercials. Els agents desplegats han disparat en diverses ocasions bales de foam per repel·lir els avenços cap a la línia policial. Més de 2.000 persones s'han sumat a aquesta mobilització. En total, també s'han confirmat 8 ferits de caràcter lleu a Barcelona i Lleida.
I Lleida, precisament, és una de les ciutats on els aldarulls han estat més greus. Els Mossos d'Esquadra hi han detingut 12 persones després de la mobilització que ha congregat més d'un miler de ciutadans. Han fet una marxa fins a la presó de Ponent, on compleix la pena Hassel. Ho recull en aquesta crònica Jaume Martell, des de Lleida Televisió.
Més d'un miler de persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dimecres en la segona protesta a Lleida en contra de l'empresonament del raper Pablo Hassel. La manifestació s'ha iniciat a Plaça Europa, on ja hi ha hagut presència policial. La marxa ha transcorregut de forma pacífica fins a arribar al centre penitenciari de Ponent, on es troba el raper. Durant tota la mobilització i també en aquest últim punt, han cantat consignes diverses i han posat cançons de Hassel. Posteriorment, alguns dels assistents s'han dispersat creant aldarulls a diversos punts de la ciutat. Durant els disturbis, s'han cremat contenidors, s'han llençat objectes i els cossos policials han respost amb trets de foam. Segons les últimes dades dels Mossos, a Lleida hi ha hagut almenys 12 detencions.
A Girona, els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones en els enfrontaments que hi ha hagut amb manifestants al barri vell de la ciutat. La mobilització que ha plegat centenars de ciutadans havia començat a la plaça 1 d'octubre, recorrent diversos carrers fins a arribar al davant de la subdelegació del govern espanyol. A Tarragona, els actes violents han acabat amb dues detencions. A més, un centenar de persones han tallat la carretera A7 en una marxa que ha sortit des de la ciutat. Els manifestants han estat tallant aquesta carretera durant un quart d'hora en tots dos sentits de la marxa. I més tranquil·la ha estat l'última jornada de protesta a Vic, on unes 200 persones es van concentrar a la plaça Major per reclamar la llibertat del raper lleidatà. No ha calgut, en aquest cas, muntar cap dispositiu policial especial, tot i reforçar la vigilància dels jutjats i de la comissaria, on dimarts va haver-hi aldarulls amb diverses furgonetes.
El sistema d'emergències mèdiques ha confirmat que una jove va perdre un ull en les protestes de dimarts a Barcelona. El Centre Irídia per la Defensa de Drets Humans atribueix la lesió a una bala de foam i demana la col·laboració ciutadana per documentar-ho amb vídeos. Fonts hospitalàries confirmen que la jove, de 19 anys, serà intervinguda avui, però no aclareixen si la ferida és compatible amb els projectils que fan servir els Mossos d'Esquadra per repel·lir enfrontaments. Amnistia Internacional ha demanat que s'obri una investigació per determinar la proporcionalitat de l'ús de material antidisturbis. A tot això, el conseller d'Interior, Miquel Samper, ha garantit que recollirà tota la informació necessària per depurar responsabilitats si s'escau.
I quan es té tota la informació, es procedeix, doncs, per investigar mitjançant les corresponents investigacions reservades per esbrinar si s'han fet bé o si no s'han fet bé. I li ben asseguro que quan no es fan bé tenen repercussions a nivell d'expedients. Expedients que sovint acostumen a ser greus. Però a dia d'avui no tenim encara aquesta informació.
Justament els sindicats dels Mossos d'Esquadra han demanat una reunió d'urgència amb la cúpula d'Interior per valorar aquesta situació. Fa temps que els agents denuncien la manca de seguretat a les comissaries i així va quedar palès dimarts a Vic. Ho ha confirmat a la xarxa Imma Viudes, que és portaveu del sindicat Sap Fepol. Viudes diu que aquests aldarulls han patit una escalada en els últims temps, sobretot a partir de la sentència de l'1 d'octubre. L'objectiu directe dels violents, ara, diu, és la policia.
El primer cop que veiem un atac directe a un edifici policial i, a més el més greu és que va quedar palès doncs, que no hi ha cap tipus de seguretat a les comissaries de Catalunya perquè no van tenir cap mena de reparo en destrossar els vidres doncs, que semblaven de paper, no? Nosaltres hem demanat sempre que hi hagi més seguretat a les infraestructures de les comissaries i, evidentment, doncs, com li deia, no? Estem absolutament venuts si no tenim mitjans per defensar-nos. Són persones que van a rebentar-ho tot. Vull dir, els podem tenir en aquestes manifestacions i els tindrem a d'altres. Són gent molt violenta i que l'únic que volen és anar a fer tot el mal possible.
De fet, com dèiem, la nova nit d'aldarulls que arriba quan les ciutats, escenari de les protestes, encara es recuperen dels danys en el mobiliari urbà. L'Ajuntament de Barcelona ha quantificat en 70.000 euros el cost dels desperfectes causats al paviment, les cremes de contenidors i també vehicles, així com vidres tancats. El consistori de Lleida ho quantifica en 67.000 euros i, de la seva banda, l'Ajuntament de Vic valora l'impacte a la ciutat en uns 25.000 euros. Entre els danys més importants, les destrosses a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a la ciutat.
Avui, 10 hora del matí, Sanitat inclou el grup d'edat d'entre 45 i 55 anys en el pla de vacunació per rebre les dosis d'AstraZeneca.
S'ha decidit en el Consell Interterritorial de Salut, que insisteix en prioritzar l'administració de fàrmac en funció de l'edat, amb l'objectiu ara mateix, el principal, de començar a vacunar les persones de més de 80 anys. Ens ho explica el nostre company David Amador.
El Ministeri de Sanitat espera tenir vacunats a finals de març el 80% dels més grans de 80 anys. Després seguiran amb la gent de 60 a 79 anys i també els menors de 60 que tinguin un alt risc de complicacions. Les persones d'entre 45 i 55 anys hauran d'esperar que s'acabi la vacunació dels serveis essencials i que arribin més dosis de les vacunes d'AstraZeneca. L'Estat rebrà més de 20 milions de dosis al llarg de l'any. Així ho explicava la ministra de Sanitat, Carolina Darias.
Ahora el objetivo tiene que ser vacunar a las personas de 80 años y hacerlo antes de que finalice el mes de marzo. Y el siguiente objetivo es que en el verano, durante el verano, podamos tener el 70% de la población de este país vacunada.
D'altra banda, la setmana vinent es reprenen les diferents comissions per coordinar les campanyes agrícoles i reduir el risc de contagi entre els treballadors. A més, la interterritorial durà l'actuació de l'estratègia contra el càncer consensuada amb les comunitats autònomes, amb les societats científiques i de pacients, on es farà especial incís als cribratges i a la detecció precoç de la malaltia.
Sembla que la millora dels indicadors de la pandèmia s'estanca, el risc de rebrot ha baixat només d'un punt, se situa en els 274, i la velocitat de propagació del virus ha pujat dues centèsimes en les últimes hores. Segons l'informe de Salut, també s'han confirmat més de 1.800 nous contagis. De fet, ahir es va traspassar la barrera dels 500.000 positius confirmats en prova des del començament de la pandèmia a Catalunya. Pel que fa als hospitals, sembla que disminueix la pressió, amb menys persones ingressades i un descens també dels pacients que estan a les unitats de cures intensives. La xifra de defuncions, en canvi, s'incrementa amb 51 persones mortes més.
Són uns indicadors que ha confirmat en roda de premsa el secretari de Salut Pública. Josep Maria Argimon ha alertat que la corba de contagis està aplanant a un ritme més lent del que estava previst, tot i que no hi ha hagut una relaxació de mesures substancial.
Justament el Procicat decidirà avui, estudiarà avui, si es modifiquen les restriccions per fer front a la Covid. El cert és que no s'esperen a curt termini grans modificacions. Com dèiem, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, alertava que no hi havia una millora de les dades tan ràpides com desitjarien i ho relaciona directament amb la incidència de les noves variants.
Sembla que la corba, aquests dos, tres últims dies, s'aplana. I aquesta ja no és tan bona notícia. I ahir, saben vostès que nosaltres el que monitorem són les TAR, els tests d'antígens ràpids, en aquelles persones simptomàtiques, doncs la positivitat d'aquest test no ha baixat respecte al dimarts de la setmana passada. I això no és bona notícia. Això no és bona notícia. Si aquesta tendència realment es consolida, intentar veure el per què.
El secretari de Salut Pública també ha anunciat que s'han detectat dos possibles casos de la variant brasilera i que aquest cap de setmana en podran confirmar la seqüenciació. Una variant que no provoca casos més greus de la malaltia, però, com la britànica, sí que és més contagiosa. A més, temen també que provoqui possibles reinfeccions, agreujades sobretot per la lentitud en l'arribada de les vacunes.
De 9 hora del matí, vispre sentència a l'Audiència Nacional al judici dels atemptats de Barcelona i Cambrils de l'agost del 2017.
Després de més de 3 mesos de sessions, ahir es va celebrar l'última jornada en la qual els 3 acusats van voler fer un últim ús del torn de paraula. Va seguir aquesta sessió la nostra companya Marta Patricio.
han estat unes intervencions molt breus. Han demanat perdó, han dit no tenir coneixement del que anava a passar i que tant de bo no hagués succeït mai.
Yo no jugaba por voluntad propia, sino que estaba obligado y presionado por esas personas. Siempre tenía miedo de que si les abandonaba o no les hacía caso, podían quererme a mí o a mi familia.
Ojalá no hubiera pasado todo esto y jamás habría imaginado que hubiera pasado esto. Si yo hubiera sabido algo de que iba a pasar esto, pues habría intentado que no pasara o habría hecho otra cosa.
Y eso no lo decimos en función, se confió que las pruebas, voy a dejar que las pruebas hablen por sí mismas.
Ara el tribunal haurà de determinar el grau de responsabilitat de tots tres. Recordem que estan acusats per pertinença a organització terrorista, fabricació i tinença d'explosius i estralls en grau de temptativa, però no per assassinat. La fiscalia demana penes d'entre 8 i 41 anys de presó. Concretament, 41 per a Mohamed Houli, supervivent de la casa d'Alcanar. 36 per a Adrizu Kabir, que va facilitar el seu nom al lloguer de la furgoneta amb què es va fer l'atropellament de la Rambla. I 8 anys per a Said Ben Yaza com a col·laborador. Ara caldrà veure què dictamina la sentència.
El ple del Tribunal Constitucional ha avalat per unanimitat la competència del Tribunal Suprem per jutjar la causa de l'1 d'octubre en considerar que els encausats eren aforats i que part dels fets es van cometre a l'estranger. El Tribunal desestima així el recurs presentat per l'exconsellera Meritxell Borràs, condemnada a una multa de 60.000 euros per desobediència. És la primera sentència d'un recurs contra la decisió del Suprem i sobre el fons de l'assumpte. En la deliberació no hi ha participat el magistrat Antonio Narváez, que es va abstenir després de ser recusat. Tot plegat, obre la porta a presentar recursos a Estrasburg un cop esgotada la via espanyola.
I mentrestant, Esquerra Republicana ha iniciat la ronda de contactes per formar govern i ja s'ha reunit amb la CUP. Els dos partits coincideixen en que els resultats electorals enforteixen l'independentisme i celebren, de fet, que el Parlament creixi cap a l'esquerra. Els dos partits s'han emplaçat a una nova trobada en els pròxims dies. I mentrestant, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reclamat un executiu diferent per Catalunya, d'esquerres i liderat pel PSC i pels comuns. Sánchez ho ha dit al Congrés, on Esquerra Republicana, els comuns i també Junts per Catalunya han aprofitat per defensar les seves prioritats per configurar el futur executiu català. Escoltem Pedro Sánchez i també els diputats Gabriel Rufián, Jaume Sens i Míriam Nogueras.
Cataluña necesita un gobierno distinto al que hemos visto durante estos últimos años. Un gobierno progresista, un gobierno liderado por el Partido de los Socialistas Catalanes y también por los comunes.
Señorías de los comuns, señorías de las CUP, intentémoslo y hagámoslo. Hagamos que las izquierdas predominen. El mandato de las urnas ha sido claro. Nos tenemos que entender las fuerzas de izquierdas.
El domingo en Cataluña ganó la República Catalana y además lo hizo con más del 50% de los votos. Y le voy a contar qué va a pasar. Va a pasar que las fuerzas independentistas catalanas nos vamos a poner de acuerdo.
I en política municipal, a Sant Fost, al Vallès Oriental, en Comú Podem ha decidit trencar el pacte de govern perquè, al seu parer, Esquerra Republicana no ha complert amb l'acord de coalició. El fins ara tinent d'alcalde, Albert Bastida, abandona el càrrec i passarà a l'oposició. Tot i el trencament, els comuns no preveuen cap moció de censura ni tampoc cap pacte per formar un nou govern. Per la seva banda, l'alcalde, Carles Miquel, ha lamentat les formes d'en Comú Podem i ha assegurat que seguiran governant, però ara en minoria.
I en l'àmbit laboral, UGT i Comissions Obreres es concentren avui a partir de les 12 del migdia davant les delegacions del govern espanyol a les 4 capitals de província. La mobilització vol derogar la llei de pensions i també les reformes laborals. També demanen pujar el salari mínim interprofessional i plans de xoc per sectors afectats per la crisi del coronavirus. Els sindicats majoritaris envien un missatge tant al govern espanyol com al nou Parlament de Catalunya perquè ampliïn ajuts i també la renda garantida de ciutadania. La secretària general de Comissions Obreres a Girona, Belén López, resumeix com s'hauria de concretar el pla de xoc social.
Transferència de rendes a les persones que han vist minvar la seva situació econòmica, que estan en una situació precària molt important, i l'altra, ajudes directes a les empreses també, però amb condicions.
En aquest context de crisi econòmica, els diferents sectors econòmics es preparen per superar-la. Salou es fixa com a repte per aquesta temporada recuperar i reactivar el teixit turístic del municipi. El Patronat Municipal de Turisme ja ha estat desenvolupant el pla d'activació, que té com a objectiu diversificar el producte, apostant més per la cultura, l'oci, el patrimoni històric i també el paisatge. Ens ho explica des de TAC 12 en Jordi Murtró.
Des de Salou tenen clar que aquest any no es pot repetir la mateixa temporada turística que es va viure el 2020, la pitjor de la història a causa de la pandèmia. Saben que seria catastròfic per l'economia local. Per això, el Patronat Municipal de Turisme està ja desenvolupant un pla d'actuació del turisme per planificar la temporada i saber com s'ha d'adaptar segons l'evolució del coronavirus. Salou vol crear nous productes turístics per arribar a nous mercats, per exemple, apostant per la cultura, els esports, la gastronomia, el patrimoni històric o el paisatge. Volen vendre una destinació que vagi més enllà del turisme de sol i platja. Des de la capital de la Costa Daurada volen potenciar els mercats provinents de l'estat espanyol, sobretot el català, perquè seran els primers que tindran mobilitat. Tot i això, també se segueix treballant amb els mercats tradicionals internacionals, com el britànic, el rus, el francès o l'irlandès, perquè tenen interès.
I Tarragona treballarà per recuperar la platja llarga i garantir el seu futur. El temporal Glòria d'ara fa un any va afectar aquesta platja, sobretot a la zona amb construccions, com la de càmpings o el club marítim. Ara el mar envaeix espais que abans eren de la platja i el nivell de la sorra ha baixat en molts punts. És per això que des del consistori, a través de diversos experts, han preparat un pla de gestió per poder recuperar l'entorn. Entre les principals accions proposades hi ha la neteja sostenible manual o també la reordenació dels serveis de la platja. L'objectiu és protegir i restaurar el sistema dunar i colonitzar els espais amb vegetació.
Avui finalitza el termini fixat per la Federació Catalana de Futbol perquè els clubs de Primera Catalana comuniquin si participaran o no de la competició. El retorn està previst per al darrer cap de setmana d'aquest mes, però el 80% dels equips inscrits reclamen canvis. A la televisió de Badalona han analitzat la situació amb la unificació Llefià.
La majoria de clubs s'ha manifestat en contra de tornar a la competició de la forma que ha demanat la federació. Els clubs reclamen PCR gratuïts, una subvenció i diàleg. Des de l'estament català, el president Josep Soteres ha manifestat que les entitats que no vulguin competir baixaran automàticament de categoria. Pel que fa a la unificació de Llefià, el representant badaloní de la categoria, el seu tècnic Jordi Souto, ha donat la versió del conjunt de Badalona tenint en compte la situació.
Lògicament, després de tant temps, doncs estem desitjant poder competir. És el que més ens agrada, la competició. Per altra està a banda del club, que jo ho veig complicat en aspecte tant econòmic com sanitari, perquè no hi ha cap garantia ni a nivell sanitari, ni ajudes a nivell econòmic, ni ajudes a nivell esportiu amb 12 ascensos. La veritat és que en aquest sentit ho veig complicat.
La unificació de Llefià ja fa una setmana que s'entrena amb tota la plantilla a l'espera del que s'acabi decidint.
A primera divisió, el líder, l'Atlètic de Madrid, es va deixar dos punts al camp del Llevant, on va empatar a un. Els matalassers lideren la taula amb 9 punts d'avantatge sobre el Barça. I a la segona divisió, l'Espanyol es manté en posicions d'ascens directe després de la victòria del Leganés al camp de l'Almeria per 2-1. Els blanquiblaus ja preparen el duel que els enfrontarà dissabte al Sabadell, a Cornellà al Prat. Els dos equips que arriben amb necessitats de sumar una victòria, els blanquiblaus per mantenir-se en posicions de privilegi i els arlequinats per evitar el descens. El capità espanyolista David López ha destacat el potencial dels vallesans, mentre que des del Sabadell, Álvaro Vázquez tampoc ha escatimat elogis pel seu exequip.
Porta 9 partits sense perdre, això és per algo. I després, nosaltres quan vam anar allà, és un equip que amb la pilota té molta facilitat per trobar espais, té molta facilitat per circular d'un costat a l'altre.
Transatlántico de la categoria, com aquell que dicen. Venían de unos malos resultados, han ganado en el campo del líder. Nosotros vamos a tener que aprovechar las mínimas que tengamos y vamos a intentar someterles con balón.
En bàsquet, el Barça buscarà un nou triomf i seguir al capdavant de l'Eurolliga. Els de Sarunas Jaxikevicius reben els Salguiris a les 9 de la nit. Amb 17 victòries i 7 derrotes, els catalans estan al capdamunt de la fase de grups. A més, arriben amb la inèrcia positiva d'haver guanyat la Copa del Rei. Tot i així, el tècnic blaugrana avisa que l'equip lituà, tot i ser novè a la taula, és un dels equips amb més bon joc de la competició.
Es uno de los equipos que juega mejor baloncesto de Euroliga, ¿no? Yo creo que incluso estadísticamente sus números en ataque son tremendos, son muy sólidos en defensa. Siempre, bueno, antes del primer partido ya hemos hablado que es un equipo que tiene muchísimo carácter, sabe competir, jugadores experimentados en de los grandes y de los pequeños, pues la verdad que mucha creación.
Tosca, de la Fundació Òpera Catalunya, es podrà veure a 9 localitats del país en una producció que s'estrenarà a Sabadell el proper 24 de febrer. Es tracta de la primera òpera d'aquesta fundació. Ens ho explica el nostre company David Navarro.
Tosca representarà en 11 funcions a 9 ciutats de 8 comarques i, per tant, serà accessible a 5 milions de persones. El director de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Lanuza, ha destacat la importància d'unir esforços per posar en marxa aquest projecte.
Aquestes aliances són especialment importants en temps com el que vivim, que són temps els més difícils que hem conegut com a societat i també en el nostre sector especialment, i que fan possible aquest petit miracle, que és que la setmana que ve estrenem una òpera quan tot el món està tancat, i no sols estrenem una òpera, sinó que la portarem a 9 ciutats diferents, en farem 11 funcions.
L'entitat rep també el suport de la Generalitat, l'Ajuntament de Sabadell, la Diputació de Barcelona i el Ministeri de Cultura. Tosca, de Giacomo Puccini, és una òpera de tall polític ambientada a Itàlia a principis del segle XIX.
L'actriu barcelonina Carme Elias rebrà el Gaudí d'Honor a tota la seva trajectòria durant la gala dels Premis, que se celebrarà el proper 21 de març. L'Acadèmia ha volgut reconèixer a l'actriu la seva versatilitat, tant al teatre com al cinema i també a la televisió. Va començar la seva carrera als escenaris l'any 1974 i en la seva trajectòria ha treballat amb directors de cinema com Isabel Coixet, Fernando Fernán Gómez o Pedro Almodóvar. Sota la direcció de Javier Fesser va aconseguir l'any 2008 el Goya a la millor actriu per la seva interpretació a Camino. Carme Elias ha fet públic que es retirarà una vegada acabi amb els seus actuals compromisos professionals.
La xarxa de comunicació local. El 19 i 20 de febrer a l'Auditori, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya rep la violinista Letícia Moreno i el director Pablo González en un concert ple de folklore i sons de l'Europa de l'Est.
Sonaran Zigan de Ravel, Rapsòdia de Bartók, la chanson número 1 de Manent i una de les 4 sinfonies de cambra de Shostakovich.
Venda d'entrades a auditori.cat. Continguts en xarxa. Al Pou.
En aquesta secció hem parlat diverses vegades d'aquesta missió Gaia, que estem intentant observar la galàxia, que l'estem veient amb nous ulls, estem aprenent molt sobre astronomia, sempre de la mà dels investigadors que tenim més a prop, dels investigadors catalans. Avui volem parlar dels últims avenços que hi ha hagut en aquest sentit. Ho fem amb la Carme Jordi. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Hola.
Bé, hem conegut alguna cosa nova respecte a la forma de la galàxia.
Bé, com dius tu, Gaia, n'hem parlat altres vegades en aquesta ràdio. Té la particularitat que està mesurant les distàncies i els moviments, a més d'altres característiques de les estrelles de la nostra galàxia. I el fet de poder-ne mesurar les distàncies ens permet situar-les en l'espai. Clar, quan mirem el cel sempre les veiem com si estiguessin projectades amb una mena de volta celest, però no tenim la sensació de profunditat. I gràcies a aquestes mesures de Gaia sí que podem situar-les en la correcta distància. I això ens ha permès situar o fer el mapa correcte de la part central de la nostra Via Làctea. I aquesta part central sabíem a partir d'altres mesures del gas i altres mesures amb radiació electromagnètica que no és visible als nostres ulls, doncs sabíem que té una barra, però no l'havíem, diguem, vista mai en el sentit de la radiació que els nostres ulls poden captar. I gràcies, doncs, a la distància de les estrelles que podem mesurar, doncs ara hem pogut situar-les i saber quines estrelles pertanyen a aquesta barra, quines estrelles són entre nosaltres i la barra, no? I veure-la des del punt de vista, com dic, de la radiació òptica.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia, són 8:45 del matí i un dia més us estem explicant els aldarulls que es van viure ahir a la nit a ciutats com Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona per les manifestacions en protesta per l'empresonament de Pablo Hasél.
Es van realitzar a prop d'una trentena de detencions, unes destrosses també de mobiliari urbà, amb barricades enmig de la via pública i llançaments de pedres i altres objectes que es van tornar a repetir. Mentrestant, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 8 persones ferides de caràcter lleu. De la seva banda, el Departament d'Interior ha assegurat que investigarà si una bala de foam va provocar dimarts la pèrdua d'un ull d'una jove que participava en la protesta.
Amb el repàs dels aldarulls de la nit passada hem arrencat el Notícies en xarxa d'aquest dijous, dia 18 de febrer, que també té altres informacions destacades.
Sanitat inclou el grup d'edat entre 45 i 55 anys en el pla de vacunació per rebre les dosis d'AstraZeneca. S'ha comunicat en el Consell Interterritorial que insisteix en prioritzar l'administració del fàrmac en funció de l'edat. El govern confia que la vacunació de la població en general pugui començar a partir del juny.
S'han detectat a Catalunya 2 possibles casos de la variant brasilera de la Covid-19. No comporta més gravetat, però és més contagiosa. Tot plegat mentre les autoritats sanitàries constaten que s'ha estancat la millora dels indicadors de la pandèmia a Catalunya. Repunten els contagis i el descens d'ingressats a l'UCI és encara massa lent.
Aquesta tercera onada també està colpejant amb intensitat l'interior de la comarca del Baix Camp. En concret, la zona que correspon a l'àrea bàsica de salut de les Borges del Camp, que inclou poblacions com Aleixà, Maspujols o Vilaplana. En uns minuts ho explicarem amb els companys de Baix Camp Ràdio.
Protesten aquest migdia d'UGT i Comissions Obreres a les delegacions del govern per reclamar que es derogui la llei de pensions i les reformes laborals. Els sindicats majoritaris també exigeixen la pujada del salari mínim i plans de xoc per als sectors més perjudicats per la crisi del coronavirus.
Vist per a sentència el judici pels atemptats de l'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. L'Audiència Nacional haurà de determinar el grau de responsabilitat dels tres acusats que afronten peticions d'entre 8 i 41 anys de presó.
Avui finalitza el termini fixat per la Federació Catalana de Futbol perquè els clubs de la Primera Catalana comuniquin si participaran o no de la competició. El retorn està previst per al darrer cap de setmana d'aquest mes, però el 80% dels equips inscrits reclamen canvis per tornar amb seguretat.
L'actriu barcelonina Carme Elias rebrà el Gaudí d'Honor a tota la seva trajectòria durant la gala que se celebrarà el proper 21 de març. L'Acadèmia ha volgut reconèixer a l'actriu la seva versatilitat tant al teatre com també al cinema i la televisió.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
Segona nit consecutiva d'aldarulls a Catalunya per l'empresonament del raper Pablo Hasél. S'han repetit els enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra, les barricades i les cremes de contenidors en uns incidents violents que han acabat amb 29 detencions a Lleida, Girona, Tarragona i Barcelona.
Els arrestos que s'han produït per desobediència, resistència i atemptat a agents de l'autoritat. Tot plegat en uns aldarulls posteriors a les marxes pacífiques convocades al vespre que, en el cas de la capital catalana, s'han traduït en desordres públics, llançaments d'objectes i danys al mobiliari urbà, al centre de la ciutat. Entre els desperfectes hi ha hagut destrosses en un hotel al Passeig de Gràcia, també un concessionari de cotxes a la Rambla de Catalunya i altres establiments comercials. Els agents desplegats han disparat en diverses ocasions bales de foam per repel·lir els avenços cap a la línia policial. Més de 2.000 persones s'han sumat a aquesta mobilització i en total s'han confirmat 8 ferits de caràcter lleu a Barcelona i Lleida.
I Lleida és una de les ciutats on els aldarulls han estat més greus. Els Mossos d'Esquadra hi han detingut 12 persones després de la mobilització que ha congregat més d'un miler de ciutadans. Han fet una marxa fins a la presó de Ponent, on compleix la pena Hassel, i durant els disturbis s'han cremat contenidors, s'han llançat objectes i els cossos policials han respost amb trets de foam. A Girona, els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones en els enfrontaments que hi ha hagut amb manifestants al barri vell de la ciutat. La mobilització, que ha plegat centenars de ciutadans, havia començat a la plaça 1 d'octubre recorrent diversos carrers fins a arribar a davant de la subdelegació del govern espanyol. I a Tarragona, els actes violents s'han acabat amb dues detencions. A més, un centenar de persones s'han tallat la carretera A7 en una marxa que ha sortit des de la ciutat. Els manifestants han estat tallant la carretera durant un quart d'hora en tots dos sentits de la marxa.
El sistema d'emergències mèdiques ha confirmat que una jove va perdre un ull en els aldarulls de dimarts a Barcelona. El Centre Irídia per la Defensa dels Drets Humans atribueix la lesió a una bala de foam i demana col·laboració ciutadana per documentar-ho amb vídeos. Fonts hospitalàries confirmen que la jove de 19 anys serà intervinguda avui, però no aclareixen si la ferida és compatible amb els projectils que fan servir els Mossos d'Esquadra per repel·lir enfrontaments. Amnistia Internacional ha demanat que s'obri una investigació per determinar la proporcionalitat en l'ús de material antidisturbis. Interior assegura que s'investigarà el cas.
I justament els sindicats dels Mossos d'Esquadra han demanat una reunió d'urgència amb la cúpula d'Interior per valorar aquesta situació. Fa temps que els agents denuncien la manca de seguretat a les comissaries i així va quedar palès dimarts a Vic. Ho ha confirmat a la xarxa Imma Viudes, que és portaveu del sindicat Sap Fer Pol. Viudes diu que aquests aldarulls han patit una escalada en els últims temps, sobretot a partir de la sentència de l'1 d'octubre. L'objectiu directe dels violents, diu, ara és la policia.
El primer cop que veiem un atac directe a un edifici policial i, a més el més greu és que va quedar palès doncs, que no hi ha cap tipus de seguretat a les comissaries de Catalunya, perquè no van tenir cap mena de repar on destrossar els vidres doncs, que semblaven de paper. No? Nosaltres hem demanat sempre que hi hagi més seguretat a les infraestructures de les comissaries i, evidentment, doncs, com li deia, no? Estem absolutament venuts si no tenim mitjans per defensar-nos. Són persones que van a rebentar-ho tot. Vull dir, els podem tenir en aquestes manifestacions i els tindrem a d'altres. Són gent molt violenta i que l'únic que volen és anar a fer tot el mal possible.
Sanitat inclou el grup d'edat d'entre 45 i 55 anys en el pla de vacunació per rebre les dosis d'AstraZeneca.
S'ha comunicat en el Consell Interterritorial que insisteix en prioritzar l'administració del fàrmac en funció de l'edat. El govern confia que la vacunació de la població en general pugui començar a partir del juny. El Ministeri de Sanitat espera tenir vacunats a finals del mes de març el 80% dels més grans de 80 anys. Després seguiran amb l'agenda 60-79 i també els menors de 60 que tinguin un alt risc de complicacions. Les persones entre 45 i 55 anys hauran d'esperar que s'acabi la vacunació dels serveis essencials i que arribin més dosis de les vacunes d'AstraZeneca. I el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha alertat que la corba de contagis s'està aplanant a un ritme més lent del previst, tot i que no hi ha hagut una relaxació de les mesures substancial. Justament, el Procicat té previst estudiar avui mateix si es modifiquen les restriccions per fer front a la Covid. El cert és que no s'esperen a curt termini grans modificacions. Com dèiem, Josep Maria Argimon alertava que no hi ha una millora de les dades tan ràpides com desitjarien i ho relaciona amb la incidència de les noves variants.
Sembla que la corba, aquests dos o tres últims dies, s'aplana. I aquesta ja no és tan bona notícia. I ahir, saben vostès que nosaltres el que monitorem són les TAR, els tests d'antigen ràpids, en aquelles persones simptomàtiques, doncs la positivitat d'aquest test no ha baixat respecte al dimarts de la setmana passada. I això no és bona notícia. Això no és bona notícia. Si aquesta tendència realment es consolida, intentar veure per què.
Aquesta tercera onada també està colpejant amb intensitat l'interior de la comarca del Baix Camp, en concret la zona que correspon a l'àrea bàsica de salut de les Borges del Camp, que inclou poblacions com l'Aleixar, Maspujols o Vilaplana. Anem fins allà. Saludem ara a Paula Montalvo, que és redactora de Baix Camp Ràdio. Molt bon dia, Paula.
Molt bon dia. Doncs sí, el Baix Camp, el risc de contagi per coronavirus continua sent molt preocupant, com bé vosaltres dèieu. L'àrea bàsica de salut de les Borges del Camp ha registrat aquesta mateixa setmana una taxa de positius de 780 per cada 100.000 habitants. Encara que la xifra de contagis detectat és de, per exemple, només 4 persones al mateix municipi de les Borges del Camp, els pobles tan petits suposa un greu problema perquè fa que aquesta taxa es dispari. Encara que les dades mostren que des del mes de desembre han disminuït els contagis, la preocupació continua sent molt grossa en la població, i és per això que els consistoris dels pobles que estan formats per la BS de les Borges del Camp han demanat als seus veïns que disminueixin al màxim la seva interacció social i que surtin al mínim de casa seva.
Si et sembla, Paula, ara afegim aquesta conversa a Joaquim Calatallut, que és alcalde de les Borges del Camp i també és president del Consell Comarcal del Baix Camp. Senyor alcalde, molt bon dia.
Bon dia, tingueu.
Molt bon dia. Entenem que tant pel que fa al seu municipi com pel que fa a la resta de la comarca deuen estar preocupats. A què atribueixen vostès aquesta quantitat de contagis en zones on, de fet, la densitat de població no és massa elevada? Què és el que ha passat?
Bé, jo crec que el número de contagis és el que és, però com molt bé deies tu, som una zona amb no molts habitants i que, per tant, les xifres marquen uns tants percents molt elevats que la veritat que escandalitzen molt, però que en tot cas tampoc, jo diria que aquests últims dies, com deia l'Argimon, dona la sensació que ens hem relaxat una mica, que no veiem que hi hagi el perill que hi podia haver abans i que la situació no sigui tan complicada com abans. Però bé, jo considero que no fem ni més ni menys que la resta de la població, sinó que és el tant percent se dispara molt pels pocs habitants que som a la zona.
És a dir, les mesures en si pràcticament no s'han relaxat o no ho han fet de forma substancial. El que s'hauria relaxat és la població.
Jo entenc que sí. L'obertura ja a nivell comarcal doncs ja provoca la nostra zona és una zona a molts pocs quilòmetres de Reus, com a centre comercial molt important, a molt pocs quilòmetres de Cambrils i la zona de costa, i que, per tant, quan s'obert la veda, per dir-ho d'una manera, en l'àmbit comarcal, doncs hi ha hagut un cert moviment, que vulguis o no, suposo que també complica una mica la situació. Però que en definitiva sí que dona la sensació que aquests últims dies estem més bé o que setmanes anteriors. Però en tot cas la desgràcia continua. Per exemple, avui a les 12 del migdia aquí a les Borges enterrem un senyor per Covid. Vull dir que la situació continua sent molt, molt complicada i que no ens podem relaxar de cap de les maneres.
Alcalde, heu vist al principi, tenim també amb nosaltres en aquesta conversa a la companya de Baix Camp Ràdio, la Paula Montalvo. Paula, endavant.
Bé, jo, Joaquim, et volia preguntar per la població. Està fent cas a les vostres recomanacions? Òbviament no és una obligació directa cap a ells perquè es quedin a casa, però la població està fent cas a les vostres recomanacions davant de les dades preocupants?
Jo crec que la població d'aquest entorn nostre és una població estàndard a nivell de Catalunya de comportaments tant en l'àmbit positiu com en el negatiu. Jo crec que aquest país fa molts mesos que s'està comportant molt força bé, que sempre hi ha situacions que se'n van de fora de mare, que sempre són les més reconegudes i les que en parlem més, però que en general el comportament de la gent crec que és força positiu, però que és molt complicat, que mínimament no tinguis gens de relació absolutament amb ningú, i amb l'efecte d'aquest virus sembla ser que de vegades sí que circumstancialment per la zona que puguis estar o amb la gent que puguis entrar en contacte doncs ja ho agafes, no? Però jo no crec que hi hagi zones molt més complicades o menys complicades, sinó també són poblacions bastant separades amb uns contactes històrics sempre molt clars, però que no va més enllà de la resta d'entorns que tenim per aquí.
I bé, també et volia preguntar per els focus de contagi on s'estan, que s'estan registrant al teu municipi, en concret a les Borges, com ets alcalde d'allà. Volia preguntar-te si és que els contagis s'han produït en focus determinats, per exemple, les escoles, l'institut, o són positius que s'han anat detectant de forma independent.
Sí, nosaltres els focus que anem tenint últimament tots són familiars. I com deia abans, per exemple, avui a les 12 tenim un enterro d'una persona per Covid i tota la família ha tingut el Covid. A l'entorn de l'escola últimament tenim pràcticament cap cas. També tenim la zona de l'institut, que també aquí es produeix molta barreja de canalla de diferents municipis, inclús a l'àrea bàsica de salut, que també es produeix per reges de gent de molts municipis, la situació no s'ha esvolutat gaire, però en tot cas aquí últimament sempre és a nivell familiar.
Doncs aquesta és la situació actual de la pandèmia a l'interior de la comarca del Baix Camp. Joaquim Calatallut, alcalde de les Borges del Camp i també president del Consell Comarcal d'aquesta comarca. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès i per haver-nos-ho explicat.
Molt bon dia, cuideu-vos.
Adéu, vostès també, gràcies. Gràcies també a la companya Paula Montalvo, de Baix Camp Ràdio. Moltíssimes gràcies, Paula, que vagi molt bé, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.
Deixem ara la comarca del Baix Camp i ens situem al Delta de l'Ebre, on comença el tractament contra la plaga de la mosca negra. Saludem ara els companys de Canal 21 Ebre. Són el Jordi Aljarrilla i l'Albert Pasqual. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Ens trobem aquí al costat de la sud de Xerta, no exactament al Delta de l'Ebre, uns quilòmetres més amunt. Avui comença la 7ª campanya de tractaments contra la mosca negra i per això saludem el director tècnic del COPATE, Raül Escosa. Una campanya que, novament, per tercer any, s'inicia a l'hivern, el que unes setmanes més tard de lo previst.
Sí, bon dia. És cert. Per tercera vegada hem aconseguit una mica seguir les directrius tècnics que tenim establertes i poder abordar la plaga en els mesos hivernals, que és quan és més eficaç el tractament, sí.
Explica'ns l'objectiu d'esta campanya per als que no estiguen posats en este tema de la mosca negra.
Bueno, la mosca negra, malauradament, és un insecte hematòfag, per tant, per a completar el seu cicle ha de picar, i pica especialment a vertebrats i entre ells als homes, evidentment, i per tant, des de l'any 2000-2004, que es va començar a detectar la seva presència, doncs, bueno, ha suposat un problema greu per a desenvolupar, doncs, una mica els temes socials del nostre territori, i d'aquí que es plantegeix el seu tractament. Ja portem, com tu has dit, 16 anys intentant rebaixar la població. Evidentment, eliminar-la és impossible mentre les condicions del riu siguen les que són, i l'únic que fem és això, és intentar rebaixar la població perquè no cause un problema pel desenvolupament socioeconòmic del territori.
Enguany tot apunta a que seran més de 6 els tractaments. És el rècord que va haver l'any passat, no? Com més que s'ha aconseguit fer un 7è tractament, que és la previsió d'enguany?
Bueno, gràcies aquí a la col·laboració, evidentment, de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, s'ha establit un conveni, que esperem que sigui a 4 anys, que això ens doni una tranquil·litat administrativa o econòmica, anem a dir, perquè, clar, evidentment les plagues no entenen de tempos administratius, però són importants. Nosaltres som un organisme públic i, per tant, estem subjectes a ell, i això ens permetrà, doncs, això, fer 7 tractaments al llarg d'esta campanya, i si fos necessari es podrien inclús ampliar.
El tractament començarà des de Tortosa. Tortosa Xerta serà el primer tram. Quants trams hi haurà?
Hi ha 7 trams. Això és un protocol que hi ha una mica des de ja el 2005, que es va fer una prova pilot i es va una mica establir. Hi ha hagut petites variacions, com és lògic, però tenim a establir aquests 7 punts de tractament, sempre aigües amunt, perquè hem de recordar que és el cabal del riu el que mos enllaça, mos arrastra la molècula, la molècula que és d'origen biològic, és un BTI, i és el que fa que les larves, que són unes hiperfiltradores, puguen captar aquesta molècula i puguen morir per la seva ingesta.
El riu és un entorn complicat, no només un entorn natural complicat, també burocràtic. No sé si heu tingut alguns problemes per iniciar aquests tractaments.
Mireu, és evident, com tu dius, el riu evidentment està molt regulat i està moltes administracions i tenen competències. Nosaltres només demanem, perquè és un element sine qua non, que els cabals siguin els adequats per a poder fer els tractaments. I aquí a vegades doncs, hi ha complicacions hidrològiques i després també hi ha complicacions, evidentment, de desembassament o de retenció d'esta aigua.
Com qualificaria el tractament que es va fer durant l'any passat?
Mira, els tractaments sempre són adequats i sempre els resultats, tot i que hem de recordar que estem treballant en éssers vius, vull dir, això no és una ciència exacta, hi ha moltíssimes variables que estan afectant. Avui mateix tinc aquesta finestra per fer el tractament i ja veu la climatologia que tenim. Estem esperant que s'aixequi la boira perquè els mitjans de tractament puguin ser eficaços i puguin realitzar-se.
Sí, perquè al final serà un helicòpter, avui serà un helicòpter el que farà el tractament aquí entre Tortosa i Xerta, i ja veuen, tenim una boira pixadora aquí a la sud de Xerta que bé, ens està banyant una miqueta, i m'imagino que això són problemes que també poden endarrerir el tractament, un tractament que també s'ha retrasat unes setmanes.
Sí, sí, són variables que evidentment aquestes sí que no són controlables, no pels humans, afortunadament encara no controlem la meteorologia, però sí que afecten moltíssim a l'eficàcia dels tractaments. Penseu que avui és el tractament i és una mica la punta de l'iceberg, perquè la faena important són tots els mostrejos, les prospeccions, tot l'element, tot l'equip humà que hi ha detrás i tots els preparatius per a poder fer aquest tractament que espero que això s'aixecarà i durant el dia d'avui, gràcies a que se mos ha regulat el cabal, ara tenim un cabal adequat, poguéssim fer el tractament com cal.
Moltes gràcies. Bé, ja ho han sentit. Estem a l'espera de que s'aixequi esta boira que estem tenint este matí aquí al tram final del riu Ebre, a Xerta, per a que puga vindre l'helicòpter i iniciar ja este primer tractament dels 7 previstos contra la mosca negra al tram final del riu Ebre.
Gràcies, Albert. Gràcies també als companys de Canal 21 Ebre per aquesta informació explicada al Notícies en Xarxa. Més qüestions. Del 22 al 28 de febrer, Vic acollirà la quarta edició del Trufòrum. Serà, però, una edició inèdita que es farà íntegrament online i que es podrà seguir a través de la plana web del Trufòrum. Des de Vic, ens ho explica l'Isaac Moreno.
La pandèmia ha comportat un descens considerable de l'activitat al sector de l'hostaleria, però no ha fet recular la quarta edició del Trufòrum. L'objectiu és donar a conèixer la tòfona negra i diferenciar-la d'altres espècies.
L'objectiu és fomentar el seu consum, conèixer les qualitats d'aquesta tòfona, diferenciar-la d'altres espècies de tòfona que existeixen, d'acord? Per exemple, tenim la tòfona asiàtica, xinesa, que és molt similar a la nostra, però no té la qualitat del producte que tenim nosaltres. Es tracta d'una altra espècie.
Al llarg de la setmana també s'emetran dos reportatges. El primer centrat en l'experiència d'anar a buscar el diamant negre de la cuina al bosc i l'altre al camp. Qui tampoc hi faltarà serà Nando Jubany, que repetirà com a ambaixador de la tòfona.
Avui finalitza el termini fixat per la Federació Catalana de Futbol perquè els clubs de la Primera Catalana comuniquin si participaran o no de la competició. El retorn està previst per al darrer cap de setmana d'aquest mes, però el 80% dels equips inscrits reclamen canvis. A la Televisió de Badalona han analitzat la situació amb la Unificació Llefià.
La majoria de clubs s'ha manifestat en contra de tornar a la competició de la forma que ha demanat la Federació. Els clubs reclamen PCR gratuïts, una subvenció i diàleg. Des de l'estament català, el president Josep Soteres ha manifestat que les entitats que no vulguin competir baixaran automàticament de categoria. Pel que fa a la Unificació de Llefià, el representant badaloní de la categoria, el seu tècnic Jordi Souto, ha donat la versió del conjunt de Badalona tenint en compte la situació.
Lògicament, després de tant temps, doncs estem desitjant poder competir. És el que més ens agrada, la competició. Per altra està la banda del club, que jo ho veig complicat en aspecte tant econòmic com sanitari, perquè no hi ha cap garantia ni a nivell sanitari, ni ajudes a nivell econòmic, ni ajudes a nivell esportiu amb 12 ascensos. La veritat és que en aquest sentit ho veig complicat.
La Unificació de Llefià ja fa una setmana que s'entrena amb tota la plantilla a l'espera del que s'acabi decidint.
A primera divisió, el líder, l'Atlètic de Madrid, es va deixar 2 punts al camp del Llevant, on va empatar a 1. Els matalassers lideren encara, però, la taula, amb 9 punts d'avantatge sobre el Barça. I a la segona divisió, l'Espanyol es manté en posicions d'ascens directe després de la victòria del Leganés davant l'Almeria per 2-1. Els blanquiblaus preparen ja el duel que els enfrontarà aquest dissabte al Sabadell a Cornellà al Prat. Els dos equips que arriben amb necessitat de sumar una victòria. L'equip de Vicente Moreno vol mantenir-se en posicions de privilegi i els arlequinats, en canvi, evitar el descens.
I en bàsquet, el Barça buscarà un nou triomf i seguir al capdavant de l'Eurolliga. Els de Saruna, Jessic i Bixos reben els alguiris a les 9 de la nit. Amb 17 victòries i 7 derrotes, els catalans estan al capdamunt de la fase de grups. A més, arriben amb la inèrcia positiva d'haver guanyat la Copa del Rei. Tot i així, el tècnic blaugrana avisa que l'equip lituà, tot i ser novè a la taula, és un dels equips amb més bon joc de la competició.
Es uno de los equipos que juega mejor baloncesto de Euroliga, ¿no? Yo creo que incluso estadísticamente sus números en ataque son tremendos, son muy sólidos en defensa. Siempre, bueno, antes del primer partido ya hemos hablado que es un equipo que tiene muchísimo carácter, sabe competir, jugadores experimentados en de los grandes y de los pequeños, pues la verdad que mucha creación.
L'actriu barcelonina Carmelías rebrà el Gaudí d'Honor a tota la seva trajectòria durant la gala dels Premis, que se celebrarà el proper 21 de març. L'Acadèmia ha volgut reconèixer a l'actriu la seva versatilitat, tant al teatre com al cinema i la televisió. Va començar la seva carrera als escenaris l'any 1974 i en la seva trajectòria ha treballat amb directors de cinema com Isabel Coixet, Fernando Fernán Gómez o Pedro Almodóvar. Sota la direcció de Javier Fesser, va aconseguir l'any 2008 el Goya a la millor actriu per la seva interpretació a Camino. Carmelías s'ha fet públic que es retirarà una vegada acabi amb els seus actuals compromisos professionals.
I Tortosa ja està més a prop de museïtzar les restes arqueològiques enterrades sota la nova plaça de la Catedral de Santa Maria. El consistori ha aprovat el projecte que permetrà visibilitzar-les i donar també valor a aquest element del patrimoni històric. La Berta Trets, de Canal Terres de l'Ebre, ha visitat les obres.
El recorregut combinarà elements estàtics amb panells interactius per tal d'explicar el contingut del jaciment a través dels diferents períodes històrics. Entre aquest material, amb construccions que van des del segle I fins al segle XVI, hi destaca un tram de la muralla romana del segle V o la façana fluvial del segle XVI.
L'important tram de muralla romana del segle V, en aquest cas més de 55 metres de llargada, també posem en valor una fàbrica de salaons del segle V o l'absis de l'edifici religiós de la que seria la primera catedral de la ciutat, una catedral visigòtica del segle XVI.
Les explicacions s'oferiran en 5 idiomes diferents, entre ells el braille. A l'equipament s'hi accedirà per la Costa dels Capellans i aquest ocuparà una superfície aproximada de 1.000 metres quadrats. L'objectiu és que es consolidi com una parada obligatòria per a tots aquells que vulguin fer turisme a la ciutat.
L'endevinalla de la quincalla, una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
Ja som aquí, els de l'endevinalla de la quincalla. Cada setmana us portem frases fetes, dites i refranys per no perdre cap paraula. El català només ens té a nosaltres. Recordeu de compartir-lo amb tothom.
Avui serà, avui sí, el darrer programa amb els proverbis que comencen amb qui.
Sí, avui va de veres. En direm uns quants més. Per exemple, qui sembra cards, espina recull.
Qui no sap callar ses faltes, menys callarà les dels altres.
Qui vol estar ben servit, ell mateix s'ha de fer el llit.
Qui no castiga l'infant, no el pot blegar quan és gran.
Ah, mira, i aquest diu, qui vol viure, de tot s'ha de riure.
Quanta raó que té. Com aquest, que diu, qui no en maneja, no en trenca, que també té la versió de qui no en remena, no en trenca. I segur, segur que saps que qui bé fa, per ell farà.
Home, sí, aquest l'havia sentit. I tu havies sentit mai, Qui desitja amic sense defalliment, mai no el trobarà, ni estrany ni parent.
Doncs sí que ets pessimista. Mira, qui té duros, fuma puros. Qui no en té, fuma paper, que deia aquell.
I qui té rals,
fuma ideals.
Au, va, que qui menja fel no pot escopir mel.
I recordes com acabava el del darrer programa?
Sí, deia així. Qui de les cases dels altres fa cabal, de la seva en fa corral.
I ara, doncs, que pensin com acaba aquest. Quin és de mena, mai...
Nana, nana.
Quin és de mena, mai...
I recordeu que la bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'Endevinalla de la Quincalla, amb les veus de Judit Cubeña Guàrdia i Abel Font.
Sabies que... La música clàssica anima a menjar més. Un estudi britànic de les universitats de Leicester i Surrey Southampton ha comprovat que es consumeixen més aliments i cafè en els locals quan hi ha música clàssica de fons que quan sona un altre tipus de melodia. Les sonates de Schubert, doncs, poden ser apropiades per a un sopar romàntic, però repercutiran inevitablement en el nostre estómac i de retruc també en la nostra butxaca.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
Bon dia. Segona nit d'aldarulls greus a Catalunya en les manifestacions de protesta per l'empresonament del raper Pablo Hasél. S'ha fet almenys 29 detencions a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona.
Una vegada més s'han repetit enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra i les destrosses de mobiliari urbà, com contenidors i vehicles cremats, també llançament de pedres i altres objectes. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 8 persones ferides de caràcter lleu. Durant les càrregues, la policia ha tornat a disparar bales de foam. De fet, el Centre Irídia pels Drets Humans atribueix a aquest projectil l'impacte que ha deixat sense un ull una jove de Barcelona que participava en la protesta de dimarts. El Departament d'Interior ha assegurat que s'investigaran els fets i des del Sindicat dels Mossos han demanat una reunió d'urgència amb la cúpula d'Interior per valorar aquesta situació. En declaracions a la xarxa, la portaveu del sindicat Sap Fer Vol, Imma Viudes, ha denunciat la manca de seguretat a les comissaries.
El primer cop que veiem un atac directe a un edifici policial i, a més el més greu és que va quedar palès doncs, que no hi ha cap tipus de seguretat a les comissaries de Catalunya perquè no van tenir cap mena de reparar, destrossar els vidres doncs, que semblaven de paper, no? Nosaltres hem demanat sempre que hi hagi més seguretat a les infraestructures de les comissaries i, evidentment, doncs, com li deia, no? Estem absolutament venuts si no tenim mitjans per defensar-nos. Són persones que van a rebentar-ho tot. Vull dir, els podem tenir en aquestes manifestacions i els tindrem a d'altres. Són gent molt violenta i que l'únic que volen és anar a fer tot el mal possible.
D'aquesta manera hem encapçalat el Notícies en xarxa d'aquest dijous dia 18 de febrer i al punt de les 9 del matí repassem també altres titulars.
Sanitat inclou el grup d'edat entre 45 i 55 anys en el pla de vacunació per rebre les dosis d'AstraZeneca. S'ha comunicat en el Consell Interterritorial que insisteix en prioritzar l'administració del fàrmac en funció de l'edat.
Aquesta tercera onada també està colpejant l'interior de la comarca del Baix Camp, en concret la zona que correspon a l'àrea bàsica de salut de les Borges del Camp, que inclou poblacions com l'Aleixar, Maspujols o Vilaplana. En declaracions al Notícies en xarxa, el president del Consell Comarcal del Baix Camp i alcalde de les Borges Blanques, Joaquim Calatallut, reconeix que l'obertura del confinament perimetral pot haver contribuït a un cert relaxament.
L'obertura ja a nivell comarcal doncs ja provoca... La nostra zona és una zona a molts pocs quilòmetres de Reus, com a centre comercial molt important, a molt pocs quilòmetres de Cambrils i la zona de Costa, i que, per tant, quan s'obert la veda, per dir-ho d'una manera, en l'àmbit comarcal, doncs hi ha hagut un cert moviment, que vulguis o no, suposo que també complica una mica la situació.
Protesta aquest migdia d'UGT i Comissions Obreres per reclamar que es derogui la llei de pensions i també les reformes laborals. Els sindicats majoritaris també exigeixen la pujada del salari mínim interprofessional i plans de xoc pels sectors més perjudicats per la crisi del coronavirus. En declaracions a la xarxa, la secretària general de Comissions Obreres de Girona, Belén López, resumeix com s'hauria de concretar aquest pla de xoc social.
Transferència de rendes a les persones que han vist minvar la seva situació econòmica, que estan en una situació precària molt important, i l'altra, ajudes directes a les empreses també, però amb condicions.
I avui finalitza el termini fixat per la Federació Catalana de Futbol perquè els clubs de la Primera Catalana comuniquin si participaran o no de la competició. El retorn està previst per al darrer cap de setmana d'aquest mes. Nou i quatre minuts del matí, repassats els principals titulars d'aquesta jornada, és el moment ara de donar pas a la tercera hora del Notícies en Xarxa, fins a les 10 del matí. Vanessa Raja, molt bon dia.
Molt bon dia, Teis.
Avança'ns, de què parlaràs?
Mira, farem una miqueta d'endogàmia, però sí, de la bona, eh? Sobre el nostre sector, sobre la informació, sobre el periodisme, perquè d'aquí uns minuts saludarem i felicitarem Tomàs Alcoverro, un dels periodistes de gans que tenim al nostre país, especialitzat en la cobertura informativa del Pròxim Orient durant dècades i que acaba de ser reconegut per la seva trajectòria i per la seva ètica professional, un reconeixement a més que li arriba del mateix Col·legi de Periodistes. En uns minuts li preguntarem què tal això, que els col·legues et donin un premi i més d'aquestes característiques. I parlant d'ètica, posarem l'accent en l'acord que han signat els col·legis de metges, infermeres i també de periodistes amb el Consell Audiovisual de Catalunya per vetllar per la veracitat de les informacions que es difonen sobre la pandèmia. En una situació d'alerta mundial com aquesta cal ser molt curós i la desinformació sovint no ajuda. A l'hora de parlar d'una situació inèdita per a tots, li demanarem al president del CAC, el Roger Lopager, que ens digui què estem fent malament tots plegats i què es pot fer per evitar difondre aquesta desinformació. I la conversa tranquil·la d'avui serà amb el secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, el dia que, ara ho dèiem, està convocada una protesta UGT juntament amb Comissions Obreres arreu del país per demanar sortides eficients a la crisi econòmica i pressionar per aconseguir derogar la darrera reforma laboral o aconseguir un millor salari mínim. Tot plegat amb gairebé 200.000 catalans en ERTO i amb un atur juvenil desbocat. Li demanarem quines propostes tenen i serà a partir de 9:45 del matí. Dit això, ara fixem-nos en les coses més pragmàtiques. Fixem-nos en el trànsit, per exemple, des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Doncs ara mateix el trànsit millora força, sobretot pel que fa a la corona de Barcelona. Hem passat el tram més complicat de l'hora punta. Ara encara perduren algunes aturades a la C31 a Badalona per entrar a Barcelona i també molta densitat encara a les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat, a la ronda a dalt a l'altura d'Horta i a la ronda litoral, aquestes aturades que es formen des de Sant Adrià al Besòs fins a l'altura de la Barceloneta. A la resta de vies, normalitat, únicament destaquem ara un petit tram de densitat a la C17 a Parets per anar cap a Vic i a la C16 a Terrassa en sentit sud. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I ara previsió del temps. Com sempre, des del Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada amb una temperatura que en general és lleugerament més alta que la d'ahir en aquesta mateixa hora, tot i que a punts de la meitat oest la temperatura ha baixat lleugerament. També arrenquem el dia amb la presència de força núvols baixos a punts del litoral, sobretot el litoral sud, també cap a les Terres de l'Ebre, i també arrenquem el dia amb alguns estrats baixos en punts de l'interior. Tant els de la costa com de l'interior s'han d'anar trencant al llarg del matí i s'espera que a poc es vagin posant ambient assolellat. Això sí, han d'arribar alguns núvols prims que localment deixaran el cel enteranyinat i, a més, aquests han de ser més abundants durant la segona meitat del dia. El dia també, a més, acabarà amb la presència de nou d'aquests núvols baixos que, de nou, es tornaran a formar a punts costaners. Pel que fa a la temperatura màxima, tornarà a ser força agradable. De fet, s'esperen valors de 16, 17, 18, fins i tot puntualment que pugui arribar fins als 20 graus aquesta temperatura més alta de Catalunya. Tot i això, en punts de litoral quedarà més frenada i, sobretot, cap al litoral de Tarragona, cap al Camp de Tarragona, aquí la més alta podrà enfilar-se entre els 14 i 15 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa de comunicació local.
Thank you.
poetes.
Joan Gimeno, Rapsoda.
Set. El poeta, vell i coix, de pell xerraïda com el boix, pensava i escrivia boca amarg, desesperat i moix a l'ombra pública del parc. Com qui engoleix una suau mixtura a la llunyana donzella aparences faules, neixen el llavi i moren les paraules entre la sang i la pintura. Ara, en veu, ara i adès solemne o prima, ella escandeix els versos i els sublima. L'atzar, encara una nit el poeta i la donzella. Llur besa lingual, llur abraçada estreta, foren salut, carícia i pecat capital. De la patètica besada, ell en sortí vell, jove com un patxa, i ella, rodonament decapitada. Sota l'esglai de Déu i del paisatge, el poeta fugí, s'alçà un oratge inimitable de balada. Set. Pere IV. De les obres complertes de l'editorial Aimà.
La xarxa. La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, amb Vanessa Raja.
Les 9 i 10 del matí entrem en matèria d'aquesta tercera hora de Notícies en xarxa, parlant de l'acte que es va viure ahir al Col·legi de Periodistes atorgant el Premi Ofici de Periodista a tot un veterà de la professió, el Tomàs Alcoverro, professional de dilatada trajectòria prou conegut per tots plegats, especialment en el tractament informatiu de l'actualitat al Pròxim Orient. Aquest guardó, de fet, fa dues dècades que s'atorga i va avançant sempre de col·legiats amb trajectòries rellevants per la seva excel·lència a l'hora de fer la feina. Es va lliurar, com dèiem, ahir a la tarda. Avui el volem felicitar, volem destinar uns minuts del programa a parlar amb ell. Tomàs Alcoverro, què tal? Molt bon dia.
Bueno, molt content, perquè és un premi que me l'havien donat feia temps, però que no s'havia pogut trobar el moment per otorgar-me'l, i al final ho van fer-ho ell.
Una cosa, perquè clar, que et donin premis, tu en tens uns quants, eh? Per tant, això no et ve de nou, però que et premin els teus col·legues, la gent de la professió, que podem ser tots molt més exigents en la feina dels altres, això com se sent un?
Bueno, pues exactament és així com tu dius, no? Vull dir que és un premi que té per mi la satisfacció de que me'ls donen els propis periodistes, no? I tu saps que a vegades dintre de les professions, no importa quina, pues moltes vegades les coses són difícils i les relacions a vegades pues, de competència, i en aquest aspecte estic molt content perquè bueno, els meus companys m'han triat, o sigui que molt bé.
Tomàs, el guardó, ho dèiem, és un reconeixement a la trajectòria, la teva és prou llarga, prou dilatada, tens moltíssima experiència, però també un premi a l'ètica professional, a l'ètica periodística. Clar, no sé si és un valor que tu, que portes tants anys treballant-hi, no sé si va a la baixa o que no es cotitza gaire actualment a la professió de periodista.
Bueno, jo crec que aquest és un tema molt delicat. Jo no sé què dir-te. Jo crec que, clar, que per una sèrie de raons que no són únicament del periodisme en si mateix, és a dir, del contingut, sinó de les formes de la comunicació, la competitivitat, la búsqueda del sensacionalisme, tot això, evidentment, al meu entendre, d'alguna manera influeix negativament, perquè tot es pot fer, tot es pot dir, sense masses problemes de verificació, i sí, i una mica, parlem francament, pues, buscant un èxit públic immediat, sigui com sigui.
En aquest cas, per exemple, la irrupció de les noves tecnologies, sobretot de les xarxes socials, en tot plegat. Clar, jo no sé si tu t'imagines, amb tots els teus anys de professió, si haguessis tingut aquests mitjans en determinats moments, no sé si la teva feina hagués estat diferent a la que ja vas fer.
Evidentment, i jo és un tema que bueno, ho acabo de dir, que em posa una mica la pell de gallina, per dir-ho d'alguna manera, no? Clar, per una banda, com si diguéssim, tothom pot informar, opinar, dir, en aquest aspecte jo crec que això és bo, això és democràtic, no? És a dir, no únicament, vull dir, poden uns quants pontificar, no?, com es deia abans, no? En aquest aspecte jo crec que això és una cosa evidentment positiva. Ara, clar, la manera d'utilitzar-ho, i repeteixo, sempre amb un objectiu immediat de fer-se valer, i sigui com sigui, i de la manera que sigui, jo ho censuro, jo i tothom, no?
No sé si podrem dir algun dia allò de Tomàs Alcoverro jubila.
Bé, jo estic jubilat, la meva professió m'ha portat a la jubilació.
Sí, ara et diré per què t'ho pregunto, digues, ara et diré per què t'ho pregunto.
Saps que és una paraula que vol dir de júbilo, no?, de jubilar.
Sí.
De jubilar vull dir posar-se content, alegrar-se, ballar pel carrer, jo què sé.
Sí, però em refereixo perquè acabes de treure un llibre, un altre llibre. Per tant, vol dir que escriure, continues escrivint?
Sí, bueno, i també continuo escrivint al diari La Vanguardia.
Però veus com no t'has jubilat? Veus com no t'has jubilat?
Bueno, però aviam.
Ah?
No és el mateix. Mira, ja que em preguntes això, et seré molt sincer. Potser perquè estem de bon humor, no?, al dematí.
Me n'alegro.
Sí. Home, aviam, coses que, evidentment, després de, com pots imaginar-te, d'una feina diària molt llarga i interessant i a vegades apassionant, doncs clar que trobo un buit. Però també, per la seva banda, i seré totalment sincer, si ara em vinguessin i l'empresa em digués, escolta, ara ho hem passat molt bé, i malgrat que té 80 anys, doncs, per què no fa com abans? Doncs suposo que tampoc ara, en aquest moment, verdaderament, ja no voldria fer-ho.
Com dèiem, acabes de treure un llibre que tot just fa poques setmanes que s'ha publicat, es diu Tot està per dir. Clar, què li queda per dir a Tomàs Alcoverro amb tot el que ha dit en aquests anys?
Aquesta pregunta m'agrada. Bé, una cosa és, vull dir, clar, els articles, els reportatges, tot això, però l'altra cosa, doncs, potser, jo mira, t'ho dic francament, jo crec que la meva vocació de veritat és escriure, és escriptor, no? I en aquest aspecte sí que, potser, doncs, hauria pogut dir, o bé de saber si ho podria dir, moltes altres coses que no tenen res a veure directament tant amb l'ofici de la meva feina de corresponsal.
No et faré la pregunta aquella d'un periodista és un escriptor frustrat, perquè ens la prohibeixen a la facultat, a primera facultat, i ens diuen això no ho podeu preguntar, per tant, no t'ho pregunto. Dius que t'agrada escriure meravellosament, a més estem acostumats a llegir-te, a llegir les teves cròniques, ens alegrem moltíssim que continuïs publicant, que continuïs amb aquests ànims, i escolta, jo voldria convidar-te a venir un dia aquí al plató, hem pogut parlar només per telèfon i em sap greu, volíem felicitar-te, però vine un dia i xerrem amb calma.
Quan tu vulguis, perquè estic a Barcelona i estaré a Barcelona un temps.
Doncs ja és difícil, trobar-te a Barcelona un temps llarg.
La situació ja queda pública, que me l'has fet.
Doncs vinga, ens trobem un dia aquí amb el llibre sobre la taula i parlarem àmpliament i reflexionarem sobre la professió, si et sembla.
Sí, molt bé.
Tomàs Alcoverro, un plaer parlar amb tu aquests minuts. Ens veiem aviat i enhorabona pel premi. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Adéu, molt bon dia.
Bon dia.
I ara precisament que parlàvem d'ètica, parlàvem d'informació, parlàvem de periodisme, no està de més destacar, per exemple, que el Consell Audiovisual de Catalunya ha signat diversos acords amb col·legis professionals per treballar conjuntament contra la desinformació en aspectes relacionats amb la salut, amb la Covid-19 en concret, i sobretot amb la qüestió de la vacunació, que s'han dit moltes coses, moltes d'elles no sempre certes. Un acord que ja s'ha signat amb el Col·legi de Metges, s'ha fet també amb el de periodistes, i el darrer en afegir-se ha estat aquesta mateixa setmana al Col·legi d'Infermeria. Ho comentem amb el senyor Roger Lopager, és president del Consell Audiovisual de Catalunya. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
A veure, que s'hagi de demanar pulcritud i ètica a l'hora de difondre informació vol dir que alguna cosa no s'està fent bé. En què fallem?
No, jo crec que moltes coses estan fent bé, però sempre realment tot es pot millorar. I, bé, en primer lloc, deixa'm afegir a la felicitació amb el Tomàs Alcoverro, que he escoltat l'entrevista, un premi absolutament merescut. També li vàrem atorgar, i jo formava part del jurat, el Premi Nacional de Comunicació, una menció d'honor, una persona d'una trajectòria professional i d'una ètica absolutament indiscutible. Tornant al que comentàvem, jo crec que es fan bé moltes coses. El que passa, com també tu comentaves abans, tenim el fet de que en aquests moments a les plataformes d'intercanvi de vídeos i a les xarxes socials hi ha una gran quantitat d'informació i hi ha una gran quantitat de desinformació, i això crec que és el que cal combatre. Per això hem fet aquests convenis que s'esmentaven, perquè a nosaltres ens agrada realment treballar conjuntament amb els actors sectorials que coneixen en profunditat aquesta matèria.
Clar, amb aquests acords, què se'ls demana als col·legis professionals exactament?
Amb aquest acord se'ls demana, un acord en el qual treballem conjuntament, d'una banda el que els demana són assessorament en l'àmbit de la desinformació, i tant el Col·legi de Metges com el Col·legi d'Infermeria, que en aquest moment està en primera línia de lluita contra la Covid, són actors rellevants per tenir aquesta informació. A més, nosaltres el que també procurem és que hi hagi un bon tractament informatiu d'aquests col·lectius en els mitjans de comunicació.
Clar, en aquest cas, qui té més responsabilitat? Els experts que parlen, els mitjans de comunicació que transmetem aquesta informació, potser no sempre amb prou veracitat? Qui té més responsabilitat? Perquè és potser una línia difícil de discernir, no?
No, jo crec que la responsabilitat és compartida, precisament amb les recomanacions que nosaltres hem fet sobre aquest tema. El que, insistim, recomanem és que realment els mitjans, diguem, aportin la veu dels experts, la veu dels científics, que són veus contrastades, veus rigoroses, per donar informació sobre la Covid, perquè en la Covid el problema que també tenim és que hi ha una gran quantitat de desinformació, com nosaltres hem posat de relleu amb diversos informes, i estem parlant d'un tema greu, un tema que naturalment afecta a la salut, a la seguretat, i en determinats moments afecta també a la vida de les persones. Per tant, aquestes han de tenir tota la informació per poder prendre les millors decisions.
En tot cas, sí que és cert que en aquests mesos, amb la irrupció de la pandèmia, els mateixos mitjans de comunicació hem acabat creant una mena d'ecosistema d'experts, de noms, alguns més recurrents que d'altres, per parlar d'aquesta qüestió, i que no sempre estan d'acord ni entre ells mateixos. No sé aquí quin ha de ser el paper dels mitjans de comunicació, exposar totes les versions i que, en tot cas, el receptor tregui les seves pròpies conclusions, o no?
Sí, jo crec que aquesta ha de ser la funció, exposar les diverses versions sempre de científics, no de pretesos científics o metges, com apareixen moltes vegades a la xarxa. Jo crec que, de totes maneres, hi ha un ampli consens sobre què s'ha de fer en l'àmbit de la Covid, sobre les precaucions que s'han de prendre, sobre la importància de les vacunes. Jo crec que aquí hi ha un consens ampli. Després sempre hi ha, naturalment, els matisos i l'enduriment sobre les mesures a prendre, o enduriment o no, però hi ha un consens molt ampli. Per exemple, en l'àmbit de la vacunació, que és un tema que tenim aquest sobre la taula, necessitem realment una vacunació massiva, i això crec que hi ha un consens generalitat en la comunitat científica, i jo crec que els mitjans ho estan reflectint d'una manera acurada, i et dic, amb caràcter general.
També és cert que hi ha determinats moviments, determinats líders que abonen corrents negacionistes del que està passant. Clar, aquí se'ns pot generar un debat, els periodistes mateixos, a dir, es mereixen que els hi donem veu? Sí, els hi donem difusió? No, clar, aquí és el debat que ens hem de fer els periodistes, de què fem amb aquesta situació que s'està produint, que forma part de la realitat i de l'opinió pública, però que no sabem ben bé fins a on hem d'arribar amb aquesta qüestió.
Sí, evidentment, jo crec que, en primer lloc, la llibertat d'expressió és fonamental, el que també, juntament amb la llibertat d'expressió, el que s'ha de tenir en compte que el que no es pot fer és desinformar. Què vol dir desinformar? Dir que les vacunes doncs no són segures, perquè científicament s'ha pogut comprovar, i a més hi ha gent que s'està vacunant que realment són segures, per tant aquesta confiança vacunal és important. I d'altra banda, el que crec que dir que les vacunes doncs provoquen malalties, en general en les vacunes es parlava que les vacunes provocaven autisme, o en aquest cas en l'àmbit de les vacunes del Covid es diu que poden provocar esterilització o poden provocar efectes neuronals. Això no té cap base científica, per tant, realment això, diguem, se li ha de donar la importància que realment té i amb la poca base científica que hi ha al darrere d'aquestes explicacions.
En tot cas, les xarxes socials, que ja les hem nomenat abans també, són part del problema o part de la solució, precisament, amb les fake news i la desinformació?
Bé, les xarxes socials, diguem, tenen una gran capacitat de transmetre informació, de transmetre notícies, tenen un impacte molt positiu en la societat, en l'economia, però també determinades xarxes socials, determinades plataformes d'intercanvi de vídeos, que no són exactament el mateix, doncs tenen una gran quantitat també de desinformació. I, per tant, el que cal és exigir-los una major responsabilitat per combatre aquesta desinformació. Ho estan fent. Sobretot algunes s'estan ja siguent més rigoroses amb la informació que transmeten. Però cal ser encara més exigent, perquè és on circula aquesta gran quantitat de desinformació, que en moments d'incertesa, en moments d'inseguretat, la gent pot anar, pot atendre aquestes informacions, sobretot si hi ha pretesos professionals sanitaris que donen, o que amb aquesta aparença donen aquesta informació, la gent es pot confondre, i confondre's en aquesta situació és particularment greu.
I aquí és on entra el paper, com dèiem, els experts i els professionals de la informació, i d'aquí aquests acords que s'han signat doncs, amb aquests col·legis professionals, de metges, d'infermeria i també de periodistes, juntament amb el...
Digui'm. Sí, si em permet també dir que precisament amb tots aquests col·legis, amb el de metges, amb el col·legi d'infermeria i amb el col·legi de periodistes, organitzem un seminari, un webinar, perquè ara ho fem virtual, el proper 23 de febrer a les 10 del matí, en el qual s'exposarà tota la qüestió de la desinformació en l'àmbit de la vacuna, i també es donaran algunes recomanacions de com podem afrontar aquest fet. Per tant, jo que crec és que cal treballar conjuntament des de l'àmbit del periodisme, des de l'àmbit del Col·legi de Metges, del Col·legi d'Infermeria, si permet també, doncs, en aquest cas, amb l'impuls o del lideratge del regulador, per donar la informació més veraç sobre aquesta qüestió.
Doncs queda dit. Roger Lopàquer, moltíssimes gràcies, en tant que president del CAC, per aportar-nos tota aquesta informació i aquestes reflexions. Que vagi molt bé i molt bon dia.
Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Ho deixem aquí, però per 3 minuts. Una pausa i després tornem per xerrar d'economia, de feina, d'ERTOs i de les protestes que hi haurà avui a les 12 per part d'UGT i de Comissions Obreres. I ho farem amb el secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros. Serà a partir de 2:15. Fins ara.
La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
La llista de la compra. Per poder portar una alimentació saludable, cal seguir una mínima planificació per tal de tenir al rebost tot allò que necessitarem per cuinar el nostre menú setmanal. Primer de tot, escull un dia fixe de la setmana per fer la planificació. Què ha de contenir la llista de la compra? Tots els grups han de ser-hi presents. Les fruites i verdures fresques de temporada i variada. També poden ser deshidratades sense sucre o fins i tot congelada per fer batuts o d'altres preparacions. Puntualment, verdures llestes per a la cocció, per aquells dies que no tinguem gens de temps, com tomàquet natural sencer o triturat, bosses de verdura fresca o congelada, conserves o cremes de verdura amb baix contingut de sal, cereals integrals, arròs, quinoa, pasta, flocs o muesli sense fruita ni sucres, o bé farines, pa 100% integral, evitant els tipus motlla i patata o moniato. Llegums variats, en cru o de pot, i humus. o alguna preparació per vegetarians com soja texturitzada, tofu, seità o tempe. Ous ecològics o de gallines camperes, del número 0 o 1. Peix i marisc fresc o congelat o en conserva, carn fresca o congelada. Greixos saludables com olis vegetals sense refinar, fruits secs en cru o llavors. Infusions, te o cafè natural, làctics i derivats, llet, iogurt o kèfir natural, formatge fresc, evitant els més curats. I miscel·lània, algun endolcidor en cas de ser necessari, cacau pur sense sucre, xocolata negra mínim 80% en cacau, espècies o herbes aromàtiques, condiments, vinagre de poma o fermentats tipus cogombrets, xucrut o olives, però mai les farcides. Com puc fer una compra saludable? No facis la compra amb gana. Fes-la després d'un àpat saciant o pren una fruita o iogurt abans si és necessari. Segueix un ordre. Comença pels productes secs, seguint pels refrigerats i acaba amb els congelats, per evitar tallar la cadena de fred. Consumeix aliments de temporada i millor frescos. Estalvies diners, embalatge i additius innecessaris i guanyes en qualitat i sabor. Evita els productes de màrqueting del tipus per a primar o light o baix en greix. Sovint, els que són baixos en sucre contenen més greixos o ja tenen bastant sucre propi, o els baixos en greix tenen més sucres, com els iogurts desnatats amb fruita o cereals, els flams o natilles o els gelats, els sucs o els cacaus i xocolates, la brioixeria i les galetes sense sucre o els refrescs, els snacks salats i les salses comercials. Cria alternatives saludables a aquests productes, iogurt sencer natural sense edulcorar i afegeix fruita fresca tallada a fruits secs, cacau pur en pols o xocolata negra mínim 80% cacau, aigua i fer els refrescs o batuts casolans amb fruita i herbes aromàtiques, comprar els ingredients per fer les salses casolanes i escollir embotits tipus pernil, pernil dolç o gall d'indi etiquetats amb un 90% de carn.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa. Edició Matí. Amb Vanessa Raja.
Crida avui dels sindicats UGT i Comissions Obreres perquè a les 12 del migdia es faran concentracions a les delegacions del govern espanyol, a les quatre capitals catalanes. La mobilització demana derogar la llei de pensions i les reformes laborals i, a més, també demanen la pujada del salari mínim interprofessional i reclamen plans de xoc per sectors afectats greument per la crisi del coronavirus. Avui en parlem durant aquesta recta final de Notícies en Xarxa amb el secretari general d'un dels sindicats convocants, el de la UGT, Camil Ros. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Són demandes importants, de pes, les que plantegeu en les protestes d'avui. Per què ara?
Bé, primer ja es tindrien que haver produït, perquè part de l'increment del salari mínim interprofessional i la derogació, encara que fos parcial, de les reformes laborals formava part dels compromisos de govern de quan van formar govern fa ara aproximadament un any i un mes. Mm-hmm. Per tant, hi va haver la pandèmia, doncs segurament demanen, doncs això no podrà ser. La derogació parcial es tenia que produir l'1 de maig de l'any passat, aproximadament per aquelles dates, i com diu el nostre eslògan de la convocatòria, ja toca. Toca per què? Primer, perquè necessitem la gestió d'aquesta crisi econòmica i la sortida d'aquesta crisi econòmica sobre unes bases més sòlides. Les actuals reformes laborals van ser la sortida de l'anterior crisi econòmica, i així se'ns va anar. Més precarietat. Abans de la crisi econòmica anterior no hi havia treballadors pobres, després ja n'hi han continuat treballadors pobres, i evidentment la situació d'aquesta crisi econòmica, doncs per exemple, si deroguéssim les reformes laborals, doncs casos com el de Nissan no haguessin passat, perquè és que és necessitat l'autorització de l'autoritat laboral per dir si aquell ERO tenia causa o no tenia causa. Per tant, són efectes reals i són eines que necessitem perquè aquesta crisi econòmica no passi com a l'anterior. Si recordeu l'anterior crisi econòmica, el discurs aquell de no pagaríem els plats trencats de la crisi, això ho vam sentir durant un parell d'anys. La conclusió és que vam pagar tota la vaixella. Doncs, per tant, això és evident que es fa necessari. I per la part del sistema de pensions, doncs el problema de les pensions no és el sistema. El problema de les pensions és que la gent cada cop cobra menys, per tant cada cop cotitzes menys, per tant amb un sistema de repartiment fas que no hi hagin tants diners, per tant l'element important no és com reformes i retalles el sistema de pensions per fer-lo viable, sinó que la viabilitat és pujant salaris, pujant salari mínim i evidentment que les reformes laborals, perquè el que no pot ser és que ara per la porta petita ens vindran milions i milions dels Next Generation i tota la moda aquesta, i que no passi que aquests recursos vagin condicionats de retallades, no? Per tant, també, lo de les pensions també és un toc d'alerta de, ei, els diners d'Europa són per crear ocupació, ocupació de qualitat, sortir de la crisi, polítiques de sostenibilitat, no per retallar el sistema de pensions per la porta de darrere.
Però serà contradictori, perquè si entra aquesta injecció de milions, quan entri, i quan es defineixi on van aquests diners, en principi no s'haurien, no estarien justificades les retallades, no?
Bueno, però per la porta de darrere el rum-rum-rum-rum del sistema pensions va sonant, i aquí alguna lletra petita hi ha. Per tant, per si un cas, la part de les pensions, si vols, és una reivindicació preventiva, la part de la derogació de les reformes laborals i del salari mínim són compromisos de governs que s'han de gestionar i que s'han de fer ara, però per alarmar la gent, perquè que no torni a ser això, doncs en lloc d'ara entrar en un procés de recuperació de retallades, d'inversió en sanitat, d'inversió en educació, d'inversió en l'economia productiva i especialment en aquells sectors que estan patint més la crisi econòmica, que no ens trobem retallades per la porta de darrere. Per tant, jo crec que aquesta crisi econòmica no l'hem de pagar la gent, doncs, que treballem normals, que tenim, doncs, feines normals, o el petit autònom, o tota aquesta gent, doncs, que està patint la crisi, no? Per tant, és important. La mobilització d'avui es tenia que haver produït la setmana passada, que es va produir tot l'Estat, perquè no quedés tapada per les eleccions de Catalunya, doncs vam decidir traslladar-la, doncs, avui per poder visibilitzar i fer un front, i evidentment també estem donant missatges al govern de Catalunya, però evidentment la reivindicació principal és cap al govern de l'Estat i que compleixi allò que va acordar. Aquest és l'exemple clar de que quan nosaltres diem els governs, nosaltres no diem si ha de ser aquest partit i aquest altre. Nosaltres el que volem valorar són les polítiques. Doncs tenim un govern d'esquerres que de moment algunes de les polítiques d'esquerres no les està fent, i el que exigim és que les facin.
Què veieu que es pugui aconseguir més ràpid? Perquè dèiem, són demandes de pes, vull dir, són reforma laboral...
La derogació parcial de la reforma laboral que la tenen en el seu programa de govern s'hauria d'haver produït ja, perquè en teoria ja es tenia que haver produït si no hi hagués hagut la pandèmia. Què passa aquí? Doncs que, per exemple, també hi ha un altre actor en joc, que és les patronals i certs sectors econòmics, que estan en una posició no de patronals sinó de lobbies a intentar frenar qualsevol cosa que pugui ser una millora pel mercat de treball. La derogació parcial de la reforma laboral, et poso un exemple molt clar, es tindria que haver produït en el nom tècnic que és la prioritat aplicativa del conveni d'empresa i les empreses multiserveis. Això és un rotllo de paraules. Per explicar-nos, tota aquella gent que està netejant habitacions d'hotel que està cobrant un 30 o un 40% menys, o alguna gent que està en el sector de la logística, en magatzems o d'altres, des de les reformes laborals poden cobrar un 30 o un 40% menys del que els hi tocaria si se'ls apliqués el conveni de sector. Doncs és això. I això, hi havia un compromís de fer-ho. Hi havia un compromís de la cadena de subcontractació, no? Allò que si tu al final que acabes contractat ets la tercera o la quarta empresa, no? Allà tothom es va quedar en el benefici, al final ho paga la nòmina de la persona que treballa. Doncs això també erradicar-ho. El salari mínim ja havíem aconseguit que arribés a 950 i hi havia un increment que quasi arribàvem a 1.000. Recordar que el salari mínim, l'OGT Catalunya va fer una campanya el 2006 en què situàvem el salari mínim de 1.000 euros, que era el que situava d'acord amb la Carta Social Europea. Si actualitzem aquesta carta, ara ja seria de 1.200, per tant, arribant a 1.000 tampoc no estaríem complint els estàndards europeus, però com a mínim fem un procés progressiu, perquè si els salaris de baix pugen, no, anirem empenyent que els altres pugin, no? Pujar salari mínim, derogar parcialment la reforma laboral i afrontar de manera seriosa el sistema de pensions perquè la seva sostenibilitat no vagin retallar pensions, això és perfectament possible. Però també hi ha, evidentment, l'element que et situava de la patronal, que intenten rebentar les negociacions. Llavors hi ha un govern que el govern ha de decidir si cedeix a les pressions de les patronals i dels sectors econòmics o decideix, doncs, fer polítiques d'acord amb els seus programes electorals.
Clar, però llavors aquí arriben els empresaris i diuen, amb la que està caient, com em podeu demanar que pugi salaris si amb prou feines puc pujar la persiana cada dia?
Sí, però alguns d'aquests empresaris són uns demagogs. I ho dic amb tota contundència. Si ara fem hemeroteca, quan es va pujar el salari mínim a 950, veurem, jo crec que fins i tot la COE, sinó molts sectors, dient que això destruiria ocupació. No ha destruït ocupació, perquè la diferència és 5 euros, 20 euros, 100 euros amb una nòmina van directament al consum. Aquests diners a les comptes de resultats de les empreses, doncs vés a saber si se'n van a Dubai o quin paradís fiscal se'n pot anar o amb quines coses se'n van. Per tant, és injectar diner. És a dir, igual que s'ha d'injectar diner en l'economia productiva, si tu injectes diners en pensions, tu injectes diners en salaris mínims, aquesta gent gastarà més al supermercat, la nevera que no es podia canviar se la canviarà, farà tot una despesa corrent que no feia. Per tant, és un discurs molt de que només ho volen tot per ells, i això al final no ens porta a un model productiu competitiu, perquè si al final cobrem uns salaris que no podem pagar aquells productes que estem fabricant allà on treballem, no?, que és la típica frase, no?, del fort que s'explicava, doncs vol dir que tenim un problema com a societat.
Encara més queixes de la patronal, dels empresaris, el tema dels ERTOs, i què passa quan s'aixequin aquests ERTOs, que ja veurem quan s'acabaran, per ara és el 31 de maig, però ja veurem si es prorrogaran. Diuen, com volen que mantenim la plantilla 6 mesos més, que és el que obliga l'ERTO, si, com dèiem, amb prou feines podem pagar factures i podem apujar la psiana. I aquí hem carregat bastant, contra els sindicats.
Sí, bueno, però també hi va haver l'acord amb la Generalitat, que ho vam ampliar una mica més, i s'hi van negar. Però és que les empreses no pot ser una barra lliure. Si tu reps ajuts públics, hi ha d'haver un retorn social, no? O tu reps ajuts públics i fas el que vols, no. Perquè les empreses tenen la mania, sobretot les patronals i els seus dirigents, de dir, volen al mateix temps tots els recursos públics per aquells sectors que es tanquen, no? Però al mateix temps no volen pagar impostos, volen que es baixin els impostos. No, escolta, que els recursos que se't donen són dels impostos. Per tant, si es paguen menys impostos, hi ha menys recursos. Per això aquí, doncs segurament no es pot pagar quan es tanca una activitat el 70% de la teva activitat, i a França o a Alemanya sí, perquè paguen més. Per tant, aquest debat de la fiscalitat, que si vols és aquest, és un mes de fons, també l'hem de fer. I l'altre és, els ERTOs no és un ajut al treballador, és un ajut a l'empresa perquè s'estalviï els costos laborals, perquè al final l'empresa s'estalvia els costos laborals, la seguretat social, i el treballador només en cobra el 70%, i en alguns casos topejat. Què menys que garantir la feina durant mig any, perquè si no aquests diners seran tirats, i si hi ha algunes empreses que de veritat doncs, entren en fallida o amb d'allò, ja trobaran instruments, però si els obres una porta de dir no, si hi ha no sé quina previsió de pèrdues, ja no hi ha la protecció de mitjans, començaran a acomiadar. I el que hem de fer és, la situació que tenim ara és una mica com un tsunami. L'aigua ha baixat una mica, no?, de la crisi de fa un any, però encara en queda, i per tant tenim molta gent que està en ERTO, tenim doncs aquests sectors de la restauració, del turisme, sectors industrials per altres elements, però també que hem de veure com baixi tota l'aigua, què passa, no? Quina gent d'ERTO doncs perdrà la feina o no perdrà. Jo crec que més que estar de si els puc acomiadar, el que hauríem d'estar és pactant quines polítiques de formació fem per aquesta gent es recicleixi, quines activitats podem fer per reorientar sectors. Hi haurà sectors com el tema del canvi climàtic i de les polítiques que s'han fet, fins i tot amb els ajuts europeus, que segurament es podran generar més llocs de treball. Un exemple molt bàsic, doncs segurament en posar plaques solars o altres, doncs quins sectors o quina gent pot fer un procés de formació, el millor de sectors de restauració cap a d'altres. Com fem tot això? Jo crec que hauríem d'estar discutint això, i les patronals sempre estan amb el que volen és recursos públics, però després fer el que els doni la gana, i no pot ser.
A l'espera de que baixi aquesta onada, aquest tsunami que deies, clar, s'acabaran els ERTOs quan s'acabin, a 30 de maig, o quan sigui.
El nostre objectiu és que durin fins a final d'any. Mentre duri la pandèmia, s'ha d'anar renovant els ERTOs.
La pandèmia no sabem ben bé tampoc fins quan arribarà. Ara mateix tenim encara 170.000 persones a ERTO, aquí a Catalunya només, i a Espanya, òbviament, tot això es dispara. Clar, vosaltres, què preveieu que passarà un cop aquests ERTOs s'acabin? Bueno, en què treballeu? En quines prospeccions teniu?
Bueno, l'anàlisi és aquest. Primer, com que deia que és tsunami, no sabem què hi ha sota l'aigua. No? Fins que no baixes, no veus la destrossa. No veus, per exemple, que això anirà molt condicionat a les vacunes, no només aquí, sinó com a mínim primer al conjunt d'Europa, es podrà reactivar el turisme o no es podrà reactivar, o en quina mesura podrem volar, no? tots aquests elements són claus a l'hora de veure, per exemple, l'activitat turística, per mirar doncs la ciutat de Barcelona i aquelles poblacions més turístiques de Catalunya, que a més places hoteleres, quan hi vas, veus més el desastre de tot tancat. Bueno, doncs això, evidentment, aquests llocs de treball hi seran en funció de la part de turisme que puguem recuperar. Com podem promocionar més el turisme intern que extern, no? Havíem situat abans de l'estiu, perquè no situa un xec a les famílies doncs que puguin doncs, no sé si per Setmana Santa o a l'estiu, si estem millor, potser ja no fa falta, però perquè les activitats de turisme puguin anar. Quines polítiques fem en el sector de l'automoció, d'inversió en electrificar, no? Perquè clar, si hem de fer cotxes elèctrics, els cotxes elèctrics s'han de carregar en algun lloc. És a dir, tota aquesta part de política s'ha de poder fer per combatre aquesta possible destrucció d'ocupació. Si no fem res, doncs bona part de la gent que està a ERTOs pot, evidentment, estar en una situació d'atur.
I per on comencem? Què prioritzem? Sector serveis, turisme, la indústria, que està també com està? Vull dir, per on tirem el primer camí?
Bueno, jo crec que hem d'obrir diversos fronts. És a dir, els que són més clars, no?, o de més impacte en el conjunt de l'economia, o que fent, que ajudant aquests sectors ajuden d'altres. És a dir, hem de mirar la part tractora, no? És a dir, quan ajudem amb una empresa d'automoció, vol dir, dels que fabriquen, vol dir que automàticament estem ajudant entre 5 i 7 llocs de treball que treballen per aquella empresa, a part dels que treballen a la pròpia empresa, no? Per tant, és un element clau, turisme. És a dir, tindre hotels i restauració oberta, no?, generes tota una activitat, tant dels que els nodreixen de serveis en aquelles empreses com a l'indirecte del comerç o d'altres, no? Per tant, jo crec que indústria i turisme haurien de ser claus, i al mateix temps un altre element. Hem de reforçar l'estat del benestar i hem de fer un pla de retorn de les retallades. La resposta que estem tenint sanitària és una sanitària de fa 10 anys, perquè el govern ara sí que ens diu que ja no es retalla, no? Que és el mateix pressupost que el 2010, és el que han posat d'extra pel coronavirus. Com dèiem, aquesta és la bona notícia. La mala notícia és que són 10 anys de desinversió en sanitat i educació. És a dir, aquestes plantes que ara fan de Covid són plantes que es van tancant les retallades.
Per tant, s'està recuperant.
Clar, però s'està recuperant
el pastís perdut.
Clar, però s'està recuperant indirectament. Són plantes que abans es feien coses de salut, i no, llistes d'espera o en d'altres. Per tant, clar, ens estan fent una mica de trampa. Com fem un pla de retot? Quins són els estats que estan aguantant millor aquesta crisi? L'anterior també, però aquesta. Els que tenen un estat de benestar més fort i una sanitat més forta, i els que tenen una indústria més forta. Per tant, el camí és clau, i nosaltres és veritat que aquí, doncs perquè estem al Mediterrani i també tenim neu a l'hivern, no? El sector del turisme és clau. Com a l'altra crisi econòmica no va necessitar ajut, sinó que fins i tot va servir de coixí, doncs ara hem vist el que ha passat. Per tant, jo crec que indústria i turisme són claus de fer un pla estratègic seriós, no? I evidentment, i després l'altre element que et situava de tot quina reconversió de llocs de treball doncs puguem traslladar. Jo, per posar un exemple, jo en anteriors responsabilitats meves, quan havia estat a l'UGT de Girona, vaig patir el procés de deslocalització del tèxtil, i per tant de tota la llera, en aquest cas del Ter, no? I moltes empreses tèxtils amb una composició femenina molt important, de gent de 40-50, que la seva recol·locació era difícil, i en aquell moment el sector de la dependència i de les residències estava en creixement, i vam poder, doncs, només en el cas nostre, doncs, aproximadament unes 200 persones, curs a curs, any a any, poder reconvertir cap a aquest sector. Doncs bé, ara què pot millorar en aquests sectors, o l'exemple que situava, cap a tot el tema doncs, de fer doncs, una economia més sostenible i tot el tema doncs, de les energies més sostenibles, paques solars, això són plans estratègics, escolta, i de 15 llocs de treball en 15 llocs de treball en pots arribar a fer molts, a tot Catalunya, si ara doncs a tots els edificis venen ajuts i d'allò i posem plaques solars. Per tant, es poden fer polítiques d'això, i això ja és el que trobo faltar, tant del govern de l'Estat com del govern de Catalunya.
Parlem d'aquest concepte que has nomenat més d'un cop, l'estat del benestar. Sí. Clar, quan tenim entitats com Càritas, com Creu Roja, com Banc dels Aliments, que van desbordats, que estan vivint una situació que apareix és inèdita també, com per tothom, de gent fent cua per agafar menjar o qüestions d'higiene bàsica, el que sigui, què està fallant perquè aquestes entitats hagin d'anar com van? qui no està fent els deures? Perquè molts d'ells són treballadors, gent que treballa, però són treballadors pobres, són gent que no pot arribar a final de mes treballant, vull dir, tenint ingressos, ja no parlem de gent que està a l'atur. Què està fallant?
Bueno, el primer sistema és el laboral, perquè hi ha d'haver les polítiques socials que donin cobertura quan tu arribes en aquestes situacions, però el que hem de mirar és per què s'arriba allà. Per què s'arriba allà? Doncs abans et situava, el 2008 no hi havia treballadors pobres. Tu podies treballar, per molt malament que fossin les teves condicions, per molt mal pagat que estiguessis, arribaves a final de mes entrebancades, però hi arribaves. Amb la crisi econòmica genera el treballador pobre, no? Per tant, què fem per tornar a una situació que tu, si treballes, sigui un element de que no entris en situacions de pobresa? Aquest és un element, i això és en la part de les legislacions laborals. L'altre, el tema de la fiscalitat. Hem de pagar més impostos, perquè jo crec que nosaltres com a societat, si volem ser una societat moderna, necessitem un terra social. Un terra social vol dir que no només és un tema de diners, ha de tindre un ingrés mínim, i per tant el debat de la renda bàsica universal a nivell d'Europa, no només aquí, és un debat que s'ha d'obrir i s'ha de fer, però també al mateix temps tu has de tindre una sanitat mínima, una educació mínima, és aquest terra social, és a dir, tu has de poder pues, poder estudiar a la millor universitat, becat, en funció dels ingressos de la teva família. No? Tot aquest terra social l'hem anat baixant, per tant l'hem de pujar i sobretot poder fer front especialment a aquestes situacions de com pot ser que tu treballant hagis d'anar a un banc d'aliment. Doncs passa, no? I evidentment hi ha una economia submergida cada cop creixent, aquesta economia submergida hi ha tota una sèrie de gent que se n'aprofiten, i l'estigma abans era, doncs, si miréssim als anys 90, si tenies problemes et donaven un PIRMI i sorties de la pobresa. Ho simplifico, eh? Però era molt així, eh? Si tu tenies feina...
Però hi ha l'ingrés mínim vital, no? També, que en teoria...
Sí, però va tard i malament i no arriba, i es queda col·lapsat.
És un dels fracassos del govern?
La renda garantida també, dius, la renda garantida que la vam acordar el 2017, abans de que patés tot, que es va aprovar per unanimitat al Parlament de, Catalunya, tampoc ha acabat de funcionar. Aquí hi ha un problema de gestió pública, que amb el de l'ingrés mínim vital i el del cobrament dels ERTOs ha demostrat que a part de les retallades les administracions també estan obsoletes i no es digitalitzen, perquè clar, si resulta que tu demanes una cita prèvia i no te l'acaben durant, que la teva documentació s'acaba perdent i després no et poden atendre en una oficina físicament, doncs això també és un problema d'obsolet de l'administració pública, perquè sobre el paper l'ingrés mínim vital, que era un, nosaltres a part d'ERTOs havíem demanat que hi hagués un ingrés doncs, mínim per a aquelles persones que s'haguessin quedat sense ingressos, però això ha quedat encallat amb quatre, clar, no pot ser, i després et trobes amb això, amb aquestes entitats que estan fent una feina, nosaltres, per exemple, amb una de les campanyes de Creu Roja i vam donar suport, no?, en plena pandèmia d'allò, perquè estan fent una feina que segurament no els hi pertoca, però el tema no és donar més recursos en aquestes organitzacions perquè facin aquest servei, que mentre no es millori així s'ha de fer, sinó és com pal·liem aquests efectes, com fem que la gent trobi feina, que aquesta feina arribi a final de mes, i per tant això és llums curtes per solucionar la parada de xoc de la crisi econòmica, però necessitem llums llargues per fer un model de societat nou i que tothom pugui tindre els ingressos mínims per arribar a final de mes.
Hi ha una qüestió realment preocupant, coneixíem les dades a més ara fa uns dies, és l'atur juvenil. 38% de la població de menys de 25 anys no té feina. Un 38% és un percentatge brutal. No sé què s'hi pot fer, què proposeu des dels sindicats?
Brutal, i a sobre els que troben feina entrebancades, no? Perquè era un contracte...
En contractes precaris la majoria de vegades.
Jo em queixava quan jo vaig començar a treballar, que era a finals dels 80, que allò que et feien un contracte de 3 mesos, no? I després te'l renovaven i no sé què, i al cap de 3 anys et feien fixa, no? Era la cultura d'abans, no? I també hi havia el contracte d'aprenentatge, però que cobraves igual que l'altre. Dius, clar, i això en deien precarietat laboral, clar, imagina't-lo d'ara, és a dir... Però jo d'aquella època... Pues vaig acabar tenint una professió, i després de tot el que em dedicava en aquells moments, que jo era administratiu i d'allò, pues havia anat trobant feina. Dius, clar, jo me'n recordo que tenia una feina a principis dels 90 que cobrava, d'administratiu, cobrava 125.000 pessetes. Això és una brutalitat, ara. És a dir, hi ha joves... No?
Sí, intentant fer la conversió.
Sí, no arriba a 1.000 euros. No arriba,
sí, no
a 1.000 euros.
No arriba,
però bueno...
Però sí, sí.
Clar, dius, això era a principis dels 90, crec que era l'any 91-92, la progressió d'aquell salari meu, que era justet, era el conveni pelat, i fèiem, bueno, treballàvem quasi 50 hores a la setmana per llevar coses d'atenció al públic, amb lo que et donava arribar, dius, clar, això tindria que haver tingut una progressió, i no l'ha tingut. Llavors, com vols que la gent trobi una feina i tingui un progrés si tu al mateix temps que ara el contractes d'aquí, ara ha de canviar de feina amb una altra i tu no acabes fent-te un bon professional? Clar, per tant, hi ha un problema de base en el sistema de contractació i de com fem. És a dir, hem pervertit la figura de l'aprenent d'abans. La figura de l'aprenent d'abans és aquest que et dic jo, o els d'abans, no? Que acabes tenint una feina i després uns salaris correctes. Clar, si l'aprenent s'ha convertit en un element de precarietat laboral, la fórmula de contracte, no en ensenyar aquella persona, doncs jo crec que això seria el primer que tindríem que canviar. Perquè si no, tu quina cultura del treball has d'agafar si tu com vas a treballar et putegen, no? Doncs evidentment, i si ets jove, doncs, no? Per tant, jo crec que és un tema de concepte i, evidentment, d'inversió de futur. Si no invertim amb la gent jove, amb un sistema de formació professional adequat a la realitat i que t'insereixin, a un sistema universitari, potser també cal fer el discurs que no tothom necessita fer una carrera, com un bon cicle formatiu, potser et pots guanyar millor la vida, però no s'ha fet mai aquest debat de forma seriosa. Per tant, jo crec que diuen que de les crisis se n'ha d'aprendre, en dubto, comparat amb l'anterior i amb l'anterior. Però jo crec que en aquesta sí que algunes coses tindríem que aprendre, i lo de la gent jove és impresentable, no hi ha un altre qualificatiu, no?
Aturem un moment la conversa perquè estàvem pendents de la roda de premsa que estava oferint el director general dels Mossos d'Esquadra, en Pere Ferrer. Ha fet balanç de les protestes, els aldarulls de les últimes hores, protestes per condemnar l'empresonament de Pablo Hasél, que han tornat a deixar danys materials a diverses ciutats catalanes, també detencions, persones ferides de consideració lleu. Sobre aquests aldarulls, de fet, Ferrer ha assegurat que des del cos policial no poden tolerar que les protestes siguin violentes, i a més també ha volgut informar que s'han posat en contacte amb la jove que ha rebut un impacte en un ull i que avui serà intervinguda. El director general dels Mossos, de fet, ha informat que s'ha obert una investigació per aclarir aquests fets.
Són uns fets greus, són unes ferides greus, i per tant el nostre compromís és en el de la transparència i en el d'explicar què va passar i què va poder provocar aquestes lesions. També vull comunicar que ens hem posat en contacte amb la família. Ens hem posat en contacte amb la família, hem estat a l'hospital, ens hem posat a disposició per facilitar totes aquelles gestions que la persona perjudicada i ferida doncs pugui requerir.
Són les declaracions que s'estan fent, de fet, en aquests moments. Aquesta roda de premsa està en marxa. No sé, vull demanar una última valoració d'aquest empresonament de Pablo Hasél. Sí,
bé,
breu.
Bueno, el primer és lo de la noia.
I el
no?
tema de...
Sí que és veritat
d'aquesta
que
pilota de fuam.
Sí, que com a mínim sembla, no?, respecte a les situacions que pues, el govern està actuant, no intentant tapar, no?, sinó intentar aclarir i ajudar, perquè evidentment jo crec que és un fet doncs, molt, molt desagradable. I de l'empresonament, doncs evidentment la condemna a la violència perquè no hi pot haver doncs sobretot per allò de la nit anterior també, però allò d'aquesta nit passada, no? Perquè ja dona una mica la sensació aquell moment també com en la sentència del procés, no? De que certs sectors minoritaris doncs acaben... A mi m'agradaria que avui les notícies fossin que els carrers tornen a estar plens demanant la llibertat de forma pacífica i democràtica per una persona que cantant l'han posat a la presó, perquè tu per cantar, per molt en desacord que siguis, per molt que en alguns moments doncs, algunes de les expressions de les cançons doncs, alguna gent li puguin ofendre, mai pot ser un motiu de presó, no? I per tant, és una anomalia com tota l'anomalia que tenim.